Benvinguts al programa 300, l'episodi 8 de la desena temporada. Això és Mossega la Poma. Aquest passat 28 d'octubre, el famós periodista tecnològic David Pogue escrivia un article al site Scientific American amb el titular «Per què hackejar el teu cotxe és gairebé impossible?». En canvi, a final d'agost, el prestigiós diari britànic The Guardian hem trobat un article, un extens article, on es parla de Tesla, de Google i d'altres fabricants de cotxes més tradicionals, encapçalat amb aquest titular: hackejar els cotxes és el futur i més aviat que tard et hackejaran el teu. En què quedem? Són o no són hackejables els cotxes? I si ho són, com es hackeixen? De tot plegat en parlarem amb en Dani Cruz i amb l'Àlex Soler de l'empresa de ciberseguretat Accent. I si ens queda temps, que segur que ens quedarà una mica més de temps, continuarem plorant perquè els nous MacBooks Pro són tan cars i d'altres temes de Microsoft i la nova Surface, i etc etc. Fem Mossega la Poma, el control tècnic i membre de la tertúlia, Sergi Perucho. Col·laboradors que no sé quan passaran per aquí, Dani Amo, Carles Caño i el senyor Raimon Lapuente, que m'ha promès, Raimon Lapuente m'ha promès que la setmana que ve estarà aquí. I ara, codirecció postproducció amb Marc Alier, que està a punt d'arribar per la porta, i producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món molt més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Dani, Àlex, benvinguts.
Gràcies.
Us veig molt callats, què passa? La feina aquí em dieu... És que estem ara, pels oients que ho sàpiguen, Accent i Capside, on jo treballo, és que estem tots junts, estem treballant en la mateixa oficina. Sí. Per tant, coincidim quan fem un cafè o quan entrem i sortim de l'oficina o del lavabo. I avui us veig molt callats. Àlex, tu ja vas estar aquí fa... Pues, quan fa? Un parell d'anys?
Doncs sí, jo crec que sí. Sí. Va ser, que
va ser una de les primeres vegades que vam parlar així directament de hacking, si no recordo malament. Després l'Humbert, que hem estat en minuts mosseguis aquest estiu, i tu, Dani, és la primera vegada
sí.
que vens. Dani, aquest senyor amb aquesta veu que sembla que s'hagi de menjar mig món. Doncs els dos esteu aquí perquè... Bueno, perquè esteu en una empresa que es dedica a això, a la ciberseguretat, i perquè, a més, darrerament heu estat treballant bé des d'un punt de vista més legal, més des d'un punt de vista més de lo voy a destripar, no? Amb temes de car hacking de cotxes, i res, jo volia que ens poséssiu, ens donéssiu llum en com està tot aquest tema, perquè se senten moltes coses, com heu vist amb els dos articles que jo he posat de referència, fins i tot opinions publicades amb una certa... Home, certa rellevància, i que són molt contradictòries, i no sé, per on voleu començar? Bueno, primer, tu m'havies dit abans fora de micro que el que diu el David Pogue no és cert, que encara que tu no puguis entrar, o sigui, tu no tinguis accés físic a un vehicle, el pots hackejar.
Doncs sí, és cert. És a dir, això es va demostrar ara al setembre, un grup d'investigadors xinesos que justament van hackejar el que és el Tesla S, que bueno, ho van fer, a més, de forma remota.
A l'ESA, sí.
Sí. De fet, hi ha una demostració que es pot veure en YouTube, en la qual frenen el cotxe de forma remota. És a dir...
Sense tenir accés físic ni haver col·locat res dintre abans.
Ells, en principi, estan dins del cotxe, ells fan totes les proves físiques, però una d'elles, ja, ells inclús ho diuen, que ells no toquen res, i de forma remota el que fa el cotxe és frenar, i ho fa, en principi, un company seu que està fora del cotxe i tot.
O sigui, a més des de fora.
Exacte. És a dir, en principi, com ho van fer és aconseguint que el cotxe es connecti a una wifi maliciosa.
Una mena de man in the middle.
Exacte.
Ja acabarem parlant. Potser per centrar el tema, Dani, podem parlar una mica del marc regulatori? Ara fa poc ha sortit una nova llei que regula, tu dius que aplica per tota aquella gent que està desenvolupant sistemes crítics, ara veurem què són, que afecten a la part, diguéssim, informàtica del vehicle. No?
Sí. No és exactament una llei, sinó és un cos normatiu, un framework, per tots els desenvolupadors de sistemes electrònics que tinguin a veure amb els elements que s'anomenen crítics d'un vehicle. I com tu dius, què és el component que té, o què són els components que tenen la visió de crítica? Doncs qualsevol element que intervingui amb la direcció del vehicle, amb el frenat, amb l'engine, el motor com a tal, i amb els sistemes de seguretat físics de salvaguarda de la vida.
I sí, altres elements.
Elements de
seguretat activa ABS, i passiva.
Etcètera, sí, això mateix. Llavors, aquest marc regulatori no és d'obligat compliment, perquè no és una legislació, però sí, si vols participar en desenvolupar solucions per Volkswagen, per productors, has de complir aquest marc regulatori.
És com un segell de garantia, no?
Llavors, aquest marc el que ve a dir és, en tot el procés de desenvolupament, tant del software com del hardware del vehicle, doncs has d'integrar la ciberseguretat com un element més. No només parlar d'estètica o de rendiment, sinó parlar de seguretat. I defineix quin tipus de proves s'han de fer, tant des del punt de vista de disseny, de desenvolupament, de hacking, tant extern com extern, per expreses externes o pel propi equip intern, i defineix una miqueta la qualitat d'aquest producte orientat molt a garantir aquesta ciberseguretat. Perquè, i amb això acabo, el sector de l'automòbil és conscient de que és vulnerable, i nosaltres hem tingut la sort de treballar amb alguns fabricants de desenvolupament de productes, i històricament no han fet res des de seguretat. Per la visió aquesta que deies tu de sense accés físic no hi ha risc, però a dia d'avui els vehicles són autèntiques
màquines comunicades, clar. Has fet abans també fora de micro una observació que m'ha semblat molt interessant, quan deies que la part lúdica del vehicle, el que té molts components de software, òbviament, no és crítica, no es considera crítica, però si a través de la part lúdica pots accedir a la part crítica, sí que ho és.
Això mateix.
O sigui, el loro, perquè els famosos sistemes de... a l'Apple Car, no? I sí. Tot això, tots aquests sistemes que en principi controla la part més de mapes, la part més de música i tal, igual que la Samsung o altres fabricants,
sí,
també té les seves, si poden tenir accés a aquests nuclis crítics del vehicle, hauran de considerar-se també crítics.
Això mateix. Al final, històricament no hi havia aïllament entre els diferents components, i ara s'està obligant a instal·lar firewalls embedded dins del vehicle per separar aquests, diguem-ne, components que tenen diferents criticitats. I a més hi ha un aspecte important que regula aquesta normativa, que és ja no només el que jo com a desenvolupador faig, sinó que t'has d'anticipar i preveure què li permets a l'usuari del vehicle fer. És a dir, si l'usuari pot fer un tuning del cotxe estètica o incorporar un nou sistema d'entreteniment amb una pantalla que no sé què, que pot afectar, doncs segur també has de preveure aquests tipus de funcionalitats que li permets, no?
Sí, a més, si tu vas tirant del fil d'aquesta normativa, que segur que és molt extensa, aquí hi ha moltes coses a contemplar també. Per exemple, quin és el mecanisme per fer les actualitzacions de software, no? Ho dic per aquesta notícia que comentaves de Tesla, Àlex, que sé que ara Tesla estava anunciant que treballava amb la segona, amb un release molt més potent del famós autopilot, que ara parlarem també, suposo, d'aquests temes. Aquesta legislació, bueno, aquesta normativa encara no és d'obligatori compliment.
Sí, està vigent ja.
Està vigent.
Sí.
D'acord. Però no és una normativa, diguéssim, d'obligada aplicació?
Jo, des del punt de vista regulatori, no hi ha una llei que t'incompleixi, però si vols participar en el desenvolupament, si vols desenvolupar alguna cosa i que s'instal·la un vehicle, has de complir-la.
Vale. Per tant, si...
Sectorialment és mandatori.
Sí. I com és el més normal és que no siguin els mateixos fabricants que desenvolupin software, sinó que ho encarreguin a tercers, igual que la majoria, que les alfombretes o que les portes o el que sigui, doncs aquesta gent, per poder ser un proveïdor certificat, com ens passa a qualsevol proveïdor que volem treballar amb determinades indústries o amb sector públic, hem de complir-la.
Sí.
Vale, anem cap al hacking. Anem a rebentar, és que entra per aquí el Carles Canyo, que el tenim aquí, que suposo que s'ha portat una amanida, que estan tots ara amb els Z-testers, que estan inaguantables. Anava a dir-te que anem a rebentar un cotxe. Està clar que tenim la forma tradicional, que és meto el llavero, no? En aquelles zones on el cotxe donava informació en els concessionaris oficials, no? Però ara dius que hi ha més formes. Sí. Bueno, igual t'estic movent una mica com ho vulguis explicar.
No, és a dir, bàsicament els cotxes tenen un bus que es diu el CAN bus, que és, perquè es feu idea, és bàsicament un bus comú per tot el subsistema.
Això venia de l'RS-232, no?
Sí, una cosa sí, és un evolutiu, per dir-ho així. I això apareix arrel del a l'any 96 que surt una norma que demana el, que és el control de les emissions dels cotxes. Llavors, per tenir un mecanisme de
famós,
control...
Famós control d'emissions dels cotxes que no passava a ningú als Estats Units, com es va demostrar.
Exacte.
No?
Doncs, en base a això, doncs, generen el que és el CAN bus aquest, que és el que, com heu comentat, és un bus comú per tots els subsistemes del cotxe. I al, al final, doncs, aquí tens, el, com ha dit el Dani, el cotxe té infinits sistemes que treballen per si sols, però es poden intercomunicar entre ells a través de el que és el canal aquest. Llavors, tots els cotxes tenen un, una interfície que en principi és un estàndard, vale? Que tu i qualsevol mecànic l'utilitza pels temes de diagnosis, no? De, jo em connecto en aquest bus comú i jo a partir d'aquí sóc capaç de treure totes les estadístiques dels cotxes.
Perquè som informàtics, per entendre'ns, eh? Aquests sistemes, que entenc que són sistemes molt similars a IoT, sí? Internet of Things, no? El que estan, són molts sensors, no? Que estan controlats per algun tipus de microprocessador, que a la vegada té un software que corre per fer aquest control.
Exacte.
I que a més deixen uns logs, per tant, ha d'haver-hi un lloc on puguin deixar informació de logs o...
Bàsicament és en temps real, és a dir, ells deixen,
ells deixen
informació en temps real dins d'aquest bus.
Ah, però això seria la, el model tradicional, però ara, per exemple, quan Tesla o aquests nous actors que tenen software molt més complexes i que hi ha decisions i que hi ha coses, això no s'ho deixa ni es guarda enlloc?
En principi no.
Hòstia,
en principi, fins on arribo jo, el que és el... hi ha dos tipus de protocols, per dir-ho així. Vale? El que seria l'OBD2, que és l'estàndard, que és principalment informatiu i per saber el que és l'estat actual del cotxe, que tot això, al final, el bus aquest funciona llançant missatges. Jo llenço un missatge al bus i tothom escolta aquest missatge i només l'agafa qui el vulgui. Vale.
Per això un mecànic punxa i si hi ha un problema amb el disc de fre i hi ha un sensor, li diu disc de fre, roda dreta...
Exacte, perquè no només informa informació en temps real, sinó que informa el que es diuen DTCs, que són uns codis vale, que està composat per una lletra i quatre dígits que indiquen doncs, què està passant. Vale, si hi ha algun problema en el cotxe, que són les famoses llumetes que surten en el cotxe...
Sí, els pilots que s'encinen.
Doncs al final és que aquestes llumetes estan connectades a aquest bus i reben aquest codi, l'interpreten i engeguen la llumeta.
Per tant, si diguéssim que tens una reparació espontània o que, no sé, imagino que són els discos de freno, però hi ha un moviment, aleshores s'apropa una mica i aleshores aquell sensor que regula el gruix del disc, diguéssim que durant un temps torna a corregir-se fins que no torna a detectar que queda molt poc grossor, no? Però suposo un exemple que segur que no és així. Però vol dir que igual, com és en temps real, se't torna a apagar la llumeta del disc de fre o dels frenos i
o en principi, un cop s'engega tu has d'anar a un mecànic i el mecànic potser el que fa és mirar el que és el codi aquest, revisa potser els frens per veure si si realment està fallant el fre o no, i potser el fre està bé, ha sigut només el sensor i l'únic que ha de fer és apagar aquesta llumeta i potser t'està cobrant, m'invento, 100 euros per apagar una llumeta del cotxe.
Sí, bueno, però és el que té el jack per posar-lo a dintre i és el que és capaç de punxar per llegir les dades per tant, i el coneixement tècnic per interpretar-les.
Sí.
Estem corregint aquí un tema d'àudio, un segon. Dani, com afectarà la normativa que estàvem parlant a la gent que treballa per desenvolupadors, o sigui, la gent que treballa pels fabricants de vehicles? S'ha fet un càlcul, s'ha estimat quines repercussions econòmiques pot tenir adaptar-se o treballar en aquest sentit?
Per començar, cal pensar que desenvolupar un cotxe són projectes que porten d'entre 2 i 4 anys.
Cada nou model de vehicle.
Un nou model de cotxe són una feina de 2 a 4 anys, depenent del complex.
Menys si ets coreano, no? Que copies un model, és a dir, que has acabat els planells que han dissenyat aquí,
estalvies el primer any de disseny de l'estalvies. No? Llavors, nosaltres, en converses que hem tingut, lògicament, quan tu estàs parlant de desenvolupar línies de codi, abans de començar, parlàvem una miqueta del volum de línies de codi que té un cotxe actual. No?
Ah, sí, ho has dit abans i no ho hem dit amb antena.
Doncs,
és una barbaritat.
Perquè es feu una idea, i tinc aquí una comparativa, és un transbordador aeroespacial dels anys 90 tenia mig milió de línies de codi. Un Boeing està entre 3-4 milions de línies de codi i un Tesla actual més de 100 milions de línies de codi.
Hòstia, que brutal.
Perquè ens veiem una miqueta al volum.
Sí, que moltes d'aquestes línies són codi màquina de peces molt específiques que igual no tenen ni tan sols una interfície exterior.
No, segur, segur. Mm-hmm. Però al final, aquest desenvolupament l'està picant un equip de desenvolupament.
Sí.
Sense pensar en seguretat. I això t'està portant 3-4 anys de desenvolupament.
Mm-hmm.
El que està implicant aquesta norma és afegir la capa de seguretat des de la fase de disseny,
mm-hmm,
pot fer que el desenvolupament s'allargui molt més en el temps, en la qual cosa els costos poden incrementar-se i això repercutirà en totes les...
Bueno, i el quality assessment, és a dir, tota la part de qualitat que també ha de tenir en compte aquesta vessant,
sí, sí.
I, bueno, i la feina per la qual treballa Accent, que és després... Ah, vale, ja ho has hecho, no? Pues ara dejándolo a mí que lo peto.
Bueno,
no? Bueno, que lo intento petar.
Sí. Hem de ser conscients, perdó, que els cotxes també tendeixen a portar un sistema operatiu a dins.
Sí, això és el que anava a preguntar-te després.
Que comencen a...
Un car OS, no?
Ah, clar, que anem en una tendència de que al final el cotxe no deixa de ser un ordinador més, que inclús té un navegador, té un sistema operatiu...
Bueno, i aquests nous... No sé si era Opel, que pots compartir. Hi ha un anunci ara molt, molt graciós d'un nen petit.
Té wifi o no sé
sí,
què.
Sí, que l'altre té un cotxe ahí que lo flipes i l'altre té un Opel més modest i li diu, és un nen, i li diu, escolta'm, el teu cotxe pot compartir la wifi igual que el cotxe del meu papa?
Sí. Diu, bueno. Jo el que volia afegir és la normativa explica, o no, obliga a que tots els equips de desenvolupament de productes d'aquest tipus o de vehicle tinguin equips de pen testing interns. O sigui, crear, dins del que abans era una software factory, un equip d'auditoria interna obligatòria. Això incrementa doncs, l'equip, noves oportunitats de feina i noves necessitats. Això des de la punt de vista de les implicacions que té. I també volia afegir, respecte al que estava comentant abans, la part més de dir, ja no només el vehicle és que estigui, que tu puguis connectar o no, sinó que el futur del vehicle, o el present del vehicle, és que està emitint i rebent en temps directe, en calent, a qualsevol tipus d'element de la via.
Mm.
Que a la llarga, la idea és que el semàfor li enviaré al cotxe l'estat del tràfic, els altres cotxes també. Al final aquí hi ha un volum de dades, que també es manegava una informació, que el volum de dades del sector de l'automòbil cap al 2020 es planteja que serà al voltant de 545.000 petabytes.
Hòstia.
Petabytes és... 1 milió de gigabytes.
Sí, hem dit 100 milions de línies de codi.
No.
Té un Tesla nou? I...
No, un petabyte són 1.000 milions de gigabytes.
1.000 milions?
Bueno, és un milió de terabytes.
Això, un milió de terabytes.
El del petabyte és que te'l pots fumar en un moment.
Doncs això.
Bueno, acaba d'aterrar per aquí el senyor Marc Alier, que venia...
Ja vinc aquí contradint, no?
Ah, com, sí.
No.
Sí, l'estem aquí amb un estant. No, estàvem parlant de la legislació, Marc, et poso en antecedents, perquè els oients ja ho sabran, però tu no. Hem estat parlant de la part legislativa i una mica de la part més de hacking, que ara aprofunditzarem més amb l'Àlex. El que dèiem és la quantitat de comunicació i la quantitat de línies de codi que tenen els vehicles o que tindran els vehicles a partir d'ara. No?
I el que estaves dient, perdona com et dius?
Daniel.
Jo soc en Marc, encantat.
Un plaer.
El que està dient en Daniel també és una cosa molt interessant i és, per exemple, quan nosaltres tenim un sistema com el ferroviari en el que tenim les vies de tren, hi ha una autoritat que es dedica a agafar i a regular el trànsit i fan el canvi d'agulles i ara passa aquest tren, ara que passa aquest altre, mentre que la idea del trànsit, el que estem fent nosaltres cada dia quan conduïm, és que a part de que hi ha una autoritat que posa els semàfors, ens estem regulant orgànicament. És a dir, en funció del trànsit que jo tinc al voltant, de les persones que veig, de les condicions de temps, de la visibilitat, de l'estat de la carretera, de si hi ha un gat o hi ha una vaca. Doncs nosaltres estem prenent decisions i ens estem comunicant i estem prenent decisions, diguéssim, de forma col·lectiva. I aquest sistema és el que s'haurà de replicar de forma eficient, no només el cotxe que condueix autònomament, sinó tot el sistema de cotxes que condueixen autònomament i es regulen automàticament en funció dels desitjos.
Vols dir que hi haurà un sistema, diguéssim, de regulació de trànsit que no només serà a partir de les càmeres, com veiem ara, sinó molt més complexa, entre comunicació entre vehicles i tot, no?
Sí, però no es tracta d'un sistema com el sistema de trens o de sistema de metros, que hi ha algú que el comprèn i fins i tot, per exemple, em sembla que el sistema de metros hi han posat sistemes d'intel·ligència artificial per gestionar-los i coses d'aquestes, eh? I alguns fins i tot estan en línia. La idea és que aquest sistema, nosaltres ara en tenim un, perquè hi ha moltes persones que prenen decisions de forma autònomes i ens enviem senyals i de vegades ens diem el nom del porc i ens toquem la bocina. Doncs aquest sistema, que ara és humà i d'interrelacions humanes, haurà de ser un sistema entre agents, entre cometes intel·ligents, amb intel·ligència artificial tova, que s'haurà de coordinar i ningú el programarà. Perquè a més hi haurà el cotxe de Tesla, hi haurà l'algoritme d'Apple si el fan, ara el fundador de Google que ara ha agafat i se n'ha anat a Udacity, sí, i farà un sistema open source.
Ho deia, ho comentava abans.
Però per tant, s'hauran, és a dir, nosaltres amb el codi de circulació complim potser un 10% del necessari per poder circular amb seguretat. Mm-hmm. La resta són coses molt subtils i que tots aprenem.
Tornem a passar-li el testimoni a l'Àlex. El Dani estava, diguéssim, il·lustrant-nos la part més legal, la part més de normativa, i l'Àlex estava destripant aquí el vehicle. Havíem comentat la possibilitat de, o sigui, havíem dit que no era necessari, com deia el David Pouk, accedir al vehicle per poder-lo hackejar, que es pot hackejar des de fora, i hi havia diverses...
Però quan dieu hackejar, a què estem dient? Obrir la porta, canviar una cançó, canviar una marxa...
Doncs s'ha arribat a demostrar des d'obrir la porta del maleter, de darrere, de el que és habilitar els limpiapalabrises, de frenar el cotxe, arribar inclús a l'extrem de frenar el cotxe, de forma remota, a través d'una, el que comentava amb en Tomàs, d'una wifi. Vale? El cotxe es connectava automàticament a un punt d'accés maliciós i llavors el que feien era accedir al bus intern del cotxe.
Amb quin cotxe?
Amb el Tesla S.
Amb el Tesla S. Mm-hmm.
I una mica el que també, llegint especificacions dels cotxes i una mica les tendències on estem anant, clar, contradiu una mica el missatge que has comentat tu, Tomàs, que és que avui en dia els cotxes... molts venen integrats de fàbrica amb una SIM. Això vol dir que estan 24 hores connectats a internet.
Sí, això et volia preguntar jo. Com funciona? Perquè aquest model d'Opel que et comentava que té wifi interna, o sigui, dona wifi als vehicles i per tant dona comunicació a internet, no passa perquè es comuniqui per cap telèfon del propietari ni res, sinó que el vehicle porta una SIM.
Exacte.
El vehicle està permanentment comunicat i aquesta SIM és una SIM propietària d'Opel.
Sí. És a dir, són
tenen un acord amb una operadora per poder-ho distribuir dins del seu vehicle.
Sí, tu quan vas a comprar el cotxe...
I pagues tu? Pagues hi ha consum de dades? Es paga?
En principi, quan tu contractes, per el que he vist a les pàgines dels fabricants, tu ets capaç de tenir una SIM dins del cotxe per uns serveis bàsics que ells et donen, com és, per exemple, servicio en carretera...
les trucades d'emergència...
La navegació...
Avisa aquell que fas...
Actualitzacions de seguretat o actualitzacions dels sistemes automàtiques...
Que això volíem parlar abans de...
Bueno, això serà una cosa semblant al que portaven els primers models de Kindle, que portaven 3G,
sí.
I que la idea era que si tu, per descarregar-te el contingut que tens en el teu compte d'Amazon, doncs el Kindle funcionava automàticament i baixaves els llibres.
Sí.
Després han sortit els Kindles amb wifi, que ja no ho tenen, perquè... Però és com... Amazon té, diguéssim, com una tarifa per moure aquesta quantitat de dades, entenc que Opel tindrà això amb aquests cotxes.
En principi, el que, com ho venen és que hi ha una tarifa extra que tu negocies amb el que és el concessionari perquè el teu cotxe també sigui també un punt d'accés i venen de que puguis estar connectat a internet 24 hores i...
Etcètera. Sobre el tema de hacking real, tenies alguna altra dada que ens volguessis compartir?
Doncs, bueno, a part de les tendències d'això, que al final, si com bé ha comentat el Dani, els mecanismes, el cotxe hi ha un mogollon de sistemes com són d'entreteniment, sistemes de navegació, d'accedir a Google Street View, llavors tot això al final estàs connectat a internet amb aquesta SIM que hem comentat. Si aquests sistemes estan mal programats, tu pots arribar a accedir al bus, al CAN bus que hem comentat, que és a través del qual tu accedeixes a tota la instrumentació del cotxe i tu pots, pues, imagina't...
Els sistemes estan comunicats, els sistemes...
En principi no hauria de...
Exacte, la idea és que a nivell de disseny de sistemes haurien d'haver-hi uns sistemes, per exemple, el subsistema d'entreteniment del cotxe, la música, el GPS, aquest tipus de coses, i després hauria d'haver un altre circuit, que és el sistema de conducció, i haurien de ser estancs.
No hauria de...
Haurien.
Però no és el cas. De fet, hi ha un cas que em sembla que va passar en un Tesla, que era una vulnerabilitat en un navegador. Utilitzar una versió de WebKit vulnerable, la vulnerabilitat a més era pública i coneguda, i quan l'explotaven accedien al que són els sistemes interns del cotxe.
Això és un problema molt greu. Això és com el que explicava el Terry Pratchett, que el Terry Pratchett, l'escriptor de Mundo Disco i tal, que va morir aquest mateix any, va morir. Ell, la seva primera feina havia sigut ser el relacions públiques d'una central nuclear. I explicava, doncs, per exemple, doncs, que hi havia uns plans de seguretat doncs, on hi havien d'haver-hi unes redundàncies, però en la implementació resulta que tres cables que havien d'anar per separat en forats diferents, doncs el Manolo de turno diu, escolta, fot un sol forat i els foto per allà dintre, i quan un cable es crema els altres dos i els tres sistemes redundants es separen. Clar, també hi ha una cosa al disseny i també potser hi ha alguna implementació, algú haurà dissenyat un circuit.
Pensa que al final l'estan ficant mà, no només la pròpia companyia, sinó tots els subsistemes que estiguin desenvolupats per tercers, doncs... Són...
Digues, Carles.
Jo, però volia afegir una cosa. Vaig llegir un article a la revista Wired que parlava d'un periodista que anava amb un jeep per l'autopista i hi havia dos hackers que des de casa seva amb uns portàtils i de mutu acord pues anava conduint i de sobte se li engegava l'aire condicionat a tota llet, se li neteja parabrises, s'accelerava, o sigui... I llavors jo vaig llegir això i quan vaig llegir això vaig dir jo no vull un cotxe que tingui això. O sigui, som informàtics i tots sabem que o sigui, jo crec que anirà per aquí i potser m'hauré de menjar les paraules i tindré un cotxe d'aquests. Però igual que poden fer servir l'ordinador per un atac botnet, pues em poden hackejar l'ordinador i me'l poden estampar o me'l poden portar tots que anem a no sé on per saturar la ciutat, no ho sé, o sigui... Hi ha fallos i fins i tot Apple té fallos i tothom té fallos i hi ha fallos de seguretat continu. Llavors jo crec que és un tema que jo em sembla que seré dels no seré early adopter, seré de los rezagados.
A la propera pel·lícula del James Bond de mataran algú, hackejant-li el cotxe i estampant-lo per una... Bueno, tirant-lo per un barranc, com a mínim.
De fet, ara mateix...
Estampant-lo contra un orfanat.
Però és que està malalt mirar còmic manga i aquestes coses
imagino.
I pitjor
a dia d'avui hi ha vehicles que aparquen sols que tu surts del cotxe i des del mòbil us aparca i t'aparca sol en l'espai, vale?
Sense que estiguis dins del
vehicle. Sense estar dins del cotxe.
Si tens més d'un metro d'espai, sí, bueno, et sobra més d'un metro,
vale.
I a veure, a Badalona amb 20 centímetres de més de i amb menys aparquem,
vale.
Però sol a Badalona.
Però això, diguem-ne, és que algú des del mòbil pot dir aparca. Això a la llarga és algú des del que intercepti aquesta comunicació pot dir en lloc d'aparcar-lo aquí, vine a aparcar-te a la meva casa. I t'ha robat el cotxe sense anar cap al cotxe. Mm-hmm. I això obert a tota la interacció que dèiem abans. Hi ha un fabricant, detecta un problema, com es fa l'actualització d'aquest software? Quan estàs conduint, no crec que sigui el moment de fer una actualització de software.
Saps el que em preocupa, Dani? Tu que has fet esment de la nova legislació, la nova normativa, en general, els cotxes, com han sigut vehicles que poden matar, que és un accident, poden ferir, poden matar, i afecta molt a tot el tema de les asseguradores, de la responsabilitat. Ha hagut moltíssima legislació al voltant, però tanta legislació hi ha hagut com que les empreses han escapolit moltes vegades d'aquests sistemes, diguéssim, de validació i verificació d'aquestes normatives per no complir-les. El cas paradigmàtic, també el citàvem abans, és el tema de les emissions de CO2 i d'altres components tòxics en el cas de Volkswagen, no? Anem cap aquí. Què passa amb el tema de les asseguradores? Què passa amb el tema de la legislació? No només la de construcció del software que parlàvem abans, sinó la de les asseguradores.
Aquí, a dia d'avui, per el que nosaltres hem estat parlant amb diferents sectors del sector assegurador, ells tenen clar que si, per exemple, tu, el que dèiem, no? El sistema d'aparcament automàtic... I
mates un gatito, veus? D'una senyora...
Un gatito no ho sé, però si li dones un cop al cotxe de davant perquè falla, ells diuen... que ells no són els responsables, no es fan...
O sigui que la teva pòlissa d'assegurança no cobreix això.
I això hauria de ser el que hauria d'assumir, segons la seva posició, és el que ha desenvolupat el software, que no està ben programat per calcular el quan s'ha d'aturar o no.
Però això és una escalada brutal.
Clar. I això, aquest exemple pot ser, entre cometes, més o menys trivial o més o menys inclús graciós. Però portem-ho a l'ètica del cotxe. El típic situació que condueix sol i hi ha un nen que portes aquí darrere del cotxe o hi ha un nen que creu al carrer. El cotxe ha de decidir si tira cap endavant o si surt de la carretera. I això algú ha de programar-ho perquè decideixi en aquestes situacions.
Bueno, amb això hi ha la web aquesta que ha desenvolupat sí. l'MIT, que hi ha... Que
fins planteja i diferents que
casos. Has de decidir. Si hi ha un lladre travessant la carretera i portes un nen a darrere, l'atropelles o no...
He passat el test i era, era ètic. Jo era ètic.
Jo era una mica més cafre en algunes coses.
No, però... I és de Badalona.
Ah, bueno,
entra dins de l'Assemblea. Però
tu havies jugat al Carmageddon.
El Carmageddon, sí, és que ja, la iaia amb el caminador valia 200 punts vale. en el Carmageddon. Però i amb una entrevista que li van fer en el tio que portava l'autoconducció a Google, deien, a veure, si nosaltres estem, si el cotxe arriba a estar en la situació on aquesta decisió s'ha de prendre, és que nosaltres no hem fet la nostra feina. O sigui, a veure, si tu ets un conductor i et trobes amb aquesta situació, ja has llepat.
No, clar que has llepat.
O sigui, la teva missió com a conductor és ser prou prudent i tindre prou anticipació. Al final, el joc de conduir és que nosaltres no tenim prou reflexes com per poder gestionar aquestes situacions. Mm-hmm. És que no tens temps de prendre la decisió. Si prens la decisió, aquesta decisió no la pots prendre com a persona en el moment en què ja no la pots evitar. És una decisió per assentar-te davant de l'ordinador i pensar-t'ho i avalues.
Jo anava més... relacionat a la part de l'assegurança. Hi ha situacions que tu no podràs controlar. És sí. a dir, que algú es tira al carrer davant teu, per molt que sigui...
Ja està, sí, sí, per això Rússia van tots amb les dashboard cams sí, perquè sí. la gent se'ls hi fotia a sobre.
Llavors, aquí qui cobreix el risc aquest que no podes controlar? L'he d'assumir jo com a propietari del vehicle? Jo, això està clar que no. L'asseguradora dirà que ell tampoc, perquè si el software decideix, potser la decisió... Llavors, aquí hi ha un forat que encara no està gaire clar.
El problema serà si jo estic al carrer i m'atropello un cotxe per cansa sol, perquè d'aquí tinc que cobrar jo.
Clar. No, tot aquest món encara no està... Jo no crec que estigui gaire bé definit.
A veure, quan aquell senyor que es va matar amb un Tesla portant l'autoconducció, qui es va fer responsable dels danys a tercers? Deixant de banda els danys en el propi senyor, però els danys a tercers d'aquell cotxe, que entenc que com a mínim a tercers estava, qui se'n va fer càrrec? I això no se n'ha parlat, almenys no ho he esbrinat.
Jo crec que és molt possible, a veure, pel propi negoci de les empreses que estan canviant la forma com conduïm, i que jo crec que és una tendència que està clar que anem cap aquí, pel propi negoci d'elles hi ha dues opcions. O que aquest tipus de circumstàncies siguin regulades pel mateix fabricant del vehicle, vull dir, que l'assegurança et vingui incorporada amb el sistema, o arribin amb acords a les empreses asseguradores perquè les cobertures d'allò que t'estan proveint quedin incloses en les pòlisses.
Però jo crec que no n'hi ha per aquí, eh?
Una de dues.
No, a veure, l'únic motiu per al que els cotxes que es condueixen sols, o dic l'autoconducció, i totes les ajudes a la conducció seran adoptades, és quan estigui clar, quan la gent tingui claríssim i es pugui justificar numèricament, estadísticament, que un cotxe que es condueix, que té autoconducció, és més segur, en un ordre de magnitud més, que no pas que condueixi una persona.
Sí, perquè en el cas que...
En el moment que això es pugui demostrar estadísticament, a la companyia d'assegurances no li costarà gens acceptar-ho. I clar, ara com ara, la companyia d'assegurances no se'n fia del cotxe que s'aparca sol.
Has de tenir en compte que el món assegurador viu molt d'estadístiques passades. O sigui, ells tenen càlculs d'inundacions a Barcelona i amb això calculen sí. la teva pòlissa del pis. Però si parlem de situacions que encara no s'han previst, el temps de vida que tenen per prendre decisions porta un temps.
Sí, això trigarà.
Amb això, vull dir que la tecnologia permetrà que el cotxe vagi sol o amb un percentatge d'anar sol, i l'assegurador no tindrà informació com per poder calcular ben una pòlissa. El que costa això té dues solucions. O la pòlissa és molt alta i ho hem d'assumir algú, que al final ho paga el que compra el cotxe, directe o indirectament, per subir al preu del cotxe si hi ha una pòlissa incorporada, com deies, o no voldran assegurar-ho. Llavors...
O potser aquí està apareixent un espai perquè hi hagi alguna empresa que treballi en Big Data i que entengui d'aquestes coses i tingui una manera de valorar això, i com a capital risc entri aquí a fer una disrupció del mercat de les assegurances. El que sí que està claríssim és que nosaltres, a veure, al final nosaltres també som com una asseguradora, i si tu t'has de pujar a dalt d'un cotxe i tu saps que tu, o tu creus, tu confies que tu pots portar el cotxe millor que l'asseguradora, que el vehicle conduint-se sol, conduiràs tu.
Si
jo penso que jo ho faré, jo estic més segur conduint jo que no pas conduint-se el vehicle, doncs conduiré jo.
En canvi,
la possibilitat, si el meu fill arriba als 18 anys jo sé que és abrumadora la millora de seguretat que tinc perquè el cotxe es condueixi sol, doncs li diré al nano, doncs, que es condueixi el cotxe, aquí tens els claus i aquí tens el password del cotxe, però tu no condueixes i tu no treus el carnet. Ah. Mentre que si jo crec que el nano el que té que fer és aprendre a conduir el màxim possible, doncs l'enviaré a cursos de conducció i l'ensenyaré a conduir suficientment com perquè...
Per defecte, un nano de 18 anys millor que condueixi el cotxe.
Millor que condueixi el cotxe.
Igual ell condueix bé, però quan surti de la festa vés a veure què pot passar. En l'exemple que has posat abans de que tu vas amb un nano... Perdona, eh?
Sí. Tenim una trucada?
No, que jo el que volia dir és que està molt bé això de pensar que el cotxe conduirà sol. Però, per exemple, l'home aquell que es va matar amb un Tesla s'hauria solucionat si hagués dugut les mans al volant.
Sí, perquè a dia d'avui, allò era una ajuda de la conducció, no era autoconducció.
Exacte. Llavors, el problema està en que és molt bonic aquest món hipotètic en el que el cotxe conduirà i decidirà si atropellem un nen o un ànec. Vale? És molt bonic aquest món, però el que es tindria que fer és que encara que sàpigues que el cotxe conduirà per tu, tu tinguis que tenir les mans al volant.
Però si això,
llavors
això
és el punt que dius, llavors per què vull que el cotxe condueixi sol? Però això
ja existeix, les conduccions autònomes de metro, ja fa molts anys que existeixen, hi ha naves que es condueixen sols,
però van per un
rail. Hi ha autopilots en els avions, vull dir que aquesta tecnologia, els components ètics i quan una persona ha de prendre el control o no i si poden ser autònoms o no, és quelcom que arriba al món del vehicle personal però que ja fa molt de temps que està en el transport.
Però el que dèiem és sí, el nivell de complexitat de les carreteres no té res a veure amb el nivell de complexitat d'una via.
Perquè estan molt menys regulades en general.
El nombre de casos possibles. Una via tu la pots dibuixar, el graf del que passa en una carretera.
I l'avió va per una zona bastant oberta.
No et pensis, els avions van per unes coses molt...
Carreteres a l'aire.
Super dibuixades.
Ja, però no
un moment, disculpeu-me, perquè Dani, tu has de marxar i no vull entretenir-te. Àlex, tu si em fas el favor de quedar-nos, fem una segona tongada després de donar la veu als oients per la part de més hacking, si em sembla.
Perfecte.
Dani, molt agraït perquè ens hagis assessorat sobretot la part legal des d'Accent i ja saps, si t'ho has passat bé, doncs pots venir quan vulguis. I si no, també pots venir perquè sempre ens agrada que vingui gent i sobretot
perfecte.
Si explica les coses
molt
també.
Interessant.
Perfecte, moltes gràcies.
Marxem a escoltar-vos un moment i no deixarem de parlar de hacking i de moltes més coses.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs mentre de marxa en Dani i abans de tornar a continuar parlant de car hacking i hacking amb l'Àlex, deixeu-me que doni veu una mica a la comunitat Mossegui, perquè aquesta setmana ha estat molt prolífica de participació. Bueno, com sempre, últimament des que tenim el grup a Telegram, això ja és la muerte por mensajería. A veure, dues coses. Una, en primer lloc agrair que els que heu posat estrelletes al podcast de Mossega la Poma a iTunes, perquè això ha estat com tranquil uns quantes setmanes i de cop i volta, buah, i hem crescut amb noves 6 valoracions de 5 estrelles.
Això està molt bé.
Molt bé, ole. I... Thank you. I dos comentaris. El primer ens arriba de Colomita, que diu, muy variado y los comentarios muy divertidos, seguid así. ¿Vale? Pues mira, Colomita, muchas gracias. Espera, i després tinc un altre que haig de fer-lo una mica gran perquè si no, no el veig i ara em costa perquè m'estic acostumant en el, ja ho diré demà, ara no vol augmentar-se. Marc, estàs fent interferències amb el...
Sóc jo.
Chirimoyo, sí. Diu, a veure si puc llegir. Diu així, diu, no espereu un podcast enllaunat. És de Threepwood. Diu, no, Guybrush Threepwood.
Ah, és el del Monkey Island.
És el protagonista del Monkey Island.
Sí, no? Exacte. Doncs diu així, diu, no espereu un podcast enllaunat, Mossega la Poma és una conversa sobre tendències tecnològiques entre amics com la que podries tenir prenent una cervesa amb bona companyia. Sempre acabes amb un somriure.
Doncs veus, aquí alguns diuen que són com amics, alguns altres que no mencionarem diuen que són entre cunyats.
Sí, bueno,
i aquí diu que és entre amics, molt millor, Guybrush Threepwood.
Molt bé, i una altra cosa més. Gràcies a tots els que feu les compres a través de l'enllaç d'afiliats de Mossega la Poma. Aquest darrer mes d'octubre, no sé què ha passat, però ha estat excepcional en compres, ho hem patat.
I encara que... ha vingut el Black Friday, eh?
Bueno, però ara t'explicaré una de molt bona i us estic començant a conèixer tots vosaltres, mosseguis, que sou uns cabrons. Ara ho explico, eh? Això ens ha permès, ja hem canviat els peus dels micros. Ara comprarem uns micros nous.
Comprarem un parell de micròfons per fer minuts mosseguis.
Sí. I dir, perquè això també va ser una pregunta que va sortir en els telegrams, sembla que va ser el telegram de Mossega la Poma, i que ho va comentar en Carles Canyo. Clar, amb els mateixos micros fem Mossega la Poma i fem Zeta Tester.
Sí.
Per tant, moltes coses recauen una altra vegada en l'estudi. És a dir, que anem actualitzant coses, o sigui, que la gent que no tingui cap conflicte moral...
Encara no ens hem comprat el Tesla ni ens hem...
I que el que pugui anar per afiliats...
És que no paguem ni la xocolata, eh?
No. Doncs el que pugui anar per afiliats amb una banda, doncs també recau amb una altra, eh? O sigui, cap problema.
Sí, els podcasts estan totalment agermanats.
Avui feia una piulada dient que vine a Telegram on està la conversa. Ho havia explicat,
sí.
Així. I és una reflexió que m'agradaria parlar amb en Carles Canyo.
El que passa també és que, i de tant en tant, per exemple, quan fem uns minuts mosseguis o en el Zeta Testers fem un extra ball, que és l'equivalent dels minuts mosseguis en el Zeta Testers, moltes vegades ens feliciten, a tu, a mi, a en Carles, i tal, aquest ha estat molt bé. I llavors a vegades penses... Ai, això podria ser un tuit.
Sí.
perquè, esclar, també fins i tot molta gent dels grups diuen jo vaig conèixer Mossega la Poma, jo vaig conèixer Zeta Testers en un tuit. Llavors, a part de dir-nos-ho per el... Les felicitacions millor per Twitter.
No.
No, perquè d'alguna manera... si fem bullir l'olla a Telegram i tenim una conversa, això està molt bé, però quan hi hagin coses a celebrar és interessant sortir fora per
aquí,
tocar una miqueta l'autobombo.
Aquí vinc, però jo vinc amb una nova proposta.
Una nova proposta?
Sí, per això volia que seies un moment aquí en Carles.
El senyor Canyo.
Perquè el senyor Canyo està fent una enquesta, no sé si formal o informal, de què ha suposat Twitter. No ha sigut tu que començaves a preguntar-li?
Sí, perquè avui he fet una formació... me paguen per ensenyar Twitter, oi?
Això és que morro, no?
Bueno, jo vaig donar una vegada un curs de 20 hores de Paintbrush.
Hòstia, hola, que ets el meu ídol.
I em pagaven a 5.000 peles l'hora a l'any 91. O sigui, això era...
Del Paintbrush.
20 hores de Paintbrush.
Però m'agrada més el Deluxe Paint.
No, el Paintbrush.
Bueno,
la MS2,
doncs vaig preguntar als Somos Zeta Testers, al grup de Telegram, la gent... I bueno, la veritat és que la gent em va dir a tot per estar al dia de coses. Diu que un pare es crea una cuenta falsa per seguir el que ha fet su hijo.
Que.
I per events, a vegades jo veig que es fa un event a Bilbao d'un tema que m'interessa, segueixes el hashtag i bueno, vull dir que Twitter jo crec que és com una relació d'aquelles llargues que porta 7-8 anys i que al principi era tot idílico i després vas passar per un bajón i te fijas en la vecina que es Telegram, que está muy rica, pero hay que redescubrir la pareja, hay que redescubrir Twitter y hem de deixar de fer servir megàfon tant i de publicar nostres tuits i nostres articles i hem de fer més conversa, perquè Twitter al punt fora és la conversa.
El problema és que...
Sí, el que passa també que hi ha
molta interferència.
Hi ha un nivell de privacitat a dins del Telegram és més acollidor. Estem nosaltres... no molestem a ningú i tothom que està allà dintre més o menys sap el que estem.
Sí, bueno, però és que ahir no va passar una hora que hi havia 92 missatges en el grup de Zeta Testers, que sou la meitat que mossega la poma.
Sí, però... Vale?
Però és que esteu flipadíssims. Fumeu
bueno,
i
estan flipadíssimes perquè hi ha una colla de noies. Eh? Hi ha més noies en el grup de Zeta Testers que d'allò. Tot i que en el de mossega la poma tenim aquella noia, una noia que parla en anglès i és invident.
Sí, és italiana. Està aprenent català a base d'escoltar-nos,
sí.
I clar, es comunica amb nosaltres en anglès. Ella és invident i per això li costa molt. Telegram té una mala té un mal sistema de per
no està adaptat,
no està molt adaptat.
Cristina, un bacione.
Sí, un bacchio. Escolta'm, et volia portar aquí per lo següent, una reflexió. La reflexió que he fet és que les comunitats... O sigui, aquell diàleg que havíem tingut inicialment als blogs, després havien anat a les xarxes socials, especialment a Twitter, ja no està a Twitter, però no a mossegar la poma, no. En general, si us fixeu amb els diàlegs a dintre de les comunitats, de les xarxes socials, ha baixat bastant, com a Facebook o Twitter. En canvi, el nivell de comunicació i de diàleg que hi ha als grups de Telegram és brutal, brutal.
Ara.
Ara, sí, no sé el que
pot passar.
Ara
ho hem d'aprofitar.
Però com fem que gent com fem que la gent vingui a Telegram, vingui al nostre canal i pugui parlar a Zeta Testers o a Mossega la Poma o on sigui?
Jo crec que la gent que ve en el Telegram és gent que en té moltes ganes.
Sí, però és que li diuen altres persones que s'hi posin. I per això insisteixo. A part d'escoltar-nos, si ens escolteu ara, que us apunteu si no ho heu fet abans, aquells de vosaltres que ja estigueu en el canal, com entenc, igual que entenc jo, que ho és profitós, per llançar una pregunta, per obtenir respostes, no una ni dos, obtenen un mogollón, i per dialogar, per conversar, dieu-lo de boca a boca, de persona a persona, que s'apuntin en el canal.
O sigui, vols que facin de mossar la poma evangelist.
Exacte, ara ho has dit tu, molt bé.
A mi no m'ho havies dit mai, Tomàs.
No, no, és que això comencem a dir-ho ara. És
que
nou,
tot, és, tot és molt recent. Bueno, doncs fins aquí lo de la comunitat, moltes gràcies. Anem a continuar amb el programa. Vull... Tenim molts temes damunt
de
la taula.
És molt interessant el tema aquest de la comunitat i de com articular-nos, perquè d'alguna manera ens hem d'anar movent sempre. O sigui, internet, vam començar en l'IRC, en els IC, vam anar passant en els blogs, en els comentaris dels blogs.
I les BBS, antes internet. Jo era un punto de esos, el punto
de... Jo també era un punto de BBS, tio. Que bueno.
Sí, cabró, jo tenia un amic, que, amb el cafè de karate, que tenia la... Com no recordo com es deia la BBS que tenia muntada, però era la que tenia totes les coses de Bola Drac. Ja triomfava que t'hi cagues.
Bueno, doncs reprenem el tema que estàvem parlant de car hacking. En Dani Cruz ha hagut de marxar, és la persona d'Accent que ens ha parlat més de la part més legal, i s'ha quedat amb nosaltres l'Alex Soler, que és el que ens està parlant més de la part de Lopeto i voy para dentro del cotxe.
Jo ja veig que haurem d'agafar i posar aquelles coses que hi havia abans en els anys 80, que eren com uns grampons que es posaven en l'embrague i en el, sí, sí, i en el,
sí,
volant.
Sí, sí, sí. Però uns grampons com el condó aquest de l'USB, que no permet, només permet la càrrega i no permet xupar les dades. Continuem amb car hacking per acabar el tema, i et quedes si vols, si pots, que sé que tens bastanta feina, a la part més de tertúlia d'altres temes. No sé si sé que tens una llista llarga de coses que volies dir. No sé si hi ha algun tema més que vulguis destacar de la part de car hacking.
Jo volia afegir, quan hagi que tots tenen una targeta SIM...
Sí, tots no, alguns.
Bueno, alguns, alguns. Però serà una tendència, suposo, no? Mm. Entrem altre cop en lo de Tesla sempre. Per què ha de saber Tesla què hago jo i on voy i no solo Tesla? Perquè luego seguro que habrá aplicaciones que autorizas aquesta aplicació en tu cotxe, no sé què te haga.
Però tu quan entres al cotxe desconnectes el mòbil?
Eh?
Si ja ho saben, si portes el teu mòbil en el cotxe.
Ja, ja ho sé, però si jo pago el mòbil, si l'apago, bueno. I si l'apago, al principi, a no ser que tenga, o le quito la bateria, perquè soy un paranoico, le quito la bateria.
Això si no tens un iPhone, que los iPhones no le puedes quitar la bateria.
O se suposa que si tu tens desconnectat el localitzador d'ubicació, el mòbil no saps on
està. Això és molt suposar.
No, però es posem paranoics.
El senyor hackeantes...
Jo tinc un Android, li puc treure la bateria, d'acord?
Vale.
Yo en modo paranoias.
Y yo le puedo poner en tu Android un condensador que me dure eso.
Muy bueno, un condensador de
frujo. No, no, espera. Jo puc agafar el mòbil i ficar-lo dintre d'una bosseta d'aquestes que aïlla els camps electromagnètics.
De paper d'alumini,
bueno,
no?
Però el cotxe, a la SIM segurament serà com la bateria de l'iPhone.
Deixa't estar d'això. Quan tu vas al mecànic a que et facin la revisió del cotxe, hi ha el teu, el que tens ara, hi ha una centraleta que de sota el volant hi ha un port.
Saben si he fotut un polvo o no al cotxe?
Ho saben tot. De fet, a mi m'han explicat alguns mecànics allò que algú, no, que demanen garantia. Home, aquest cotxe estava de cop i volta, se m'ha trencat, què ha passat? Escolti, què passa? I llavors miren allà i veuen que un tio l'ha fotut a 220, fotent unes estripades tremendes i portant-lo a tall d'injecció.
Aquí, però no saben on ha anat.
No, no, però és que ara hi ha GPS, company.
Bueno, aquí
no havia molt recorregut, les hores que has conduït, ho saben tot.
No, no, nosaltres no sou hackers, i ells sí. Per tant, deixeu parlar al senyor del hacker. Vinga, Àlex.
No, aprofito el que has comentat de la SIM, que o sigui, el que és buscant informació a les pàgines dels cotxes. Vaig llegir un comentari famós de que es parlaven de com instal·lar la SIM en el cotxe. I el primer que vaig llegir era deshabilita el PIN code de la SIM. I que dius... Ja comences a llegir i dius, ja vas mal. Les poques coses de seguretat que puguis tenir, dius, el propi fabricant et diu, deshabilita-ho, perquè així, quan engeguis el cotxe, ja estàs connectat a tot. Ja. Saps? I és una mica requeriments que et demana el propi fabricant quan instal·les una SIM dins del cotxe.
Bueno, però en aquest cas el que...
També pot demanar que escriguis el password de la teva wifi al costat de la matrícula.
O que sigui la matrícula el password de la teva wifi.
Un post-it, sí. Bueno. Pots posar un post-it. Però en aquest cas estem sempre amb el mateix. Hi ha la guerra entre la conveniència i la seguretat.
Sí, sí, sí.
Vols tenir portes? Clar, si tens portes t'has d'aturar per obrir-les, les has de tancar, t'has d'emportar les claus, has de recordar el password, no et poden tallar el dit... Mira, aquest tipus de coses.
Jo només et dic una cosa. Jo recordo quan la gent deia no m'agrada anar a cavall perquè no m'agrada que hi hagi algun cervell entre les meves cames. ara el cotxe serà pitjor.
Bueno, acabem la part que tu deies.
A mi em deixa molt perplex de vegades en el Sergi.
No l'havia escoltat mai.
És que la meitat de les coses que diu no les entenc, però bueno.
Això és de les pel·lis de western velles, aquesta frase.
És que no les
veig. Àlex, tu per exemple, aquest hacker...
No era res sexual, això, llavors, no?
No.
Vale.
Sí, tu et sembla bé la idea de conduir en un futur cotxes que estan permanentment connectats i que lleven software, el software pot petar i, a més, que si no peta el poden hackejar? Tu et sentiràs segur?
Ja... Potser és un tema d'opinió, però al final és inevitable. És a dir, t'agradi o no t'agradi, anem aquí. I al final, jo sóc dels que penso que arribarem i que serà segur en el moment de que tots els cotxes facin més o menys el mateix. Perquè una de les coses que també es parla de que en un futur els cotxes es parlaran entre ells, perquè si el meu es pot comunicar amb la davant i la davant fot un frenazo, m'avisi més ràpid que jo el pugui veure, per exemple. I en un entorn així, doncs, podria ser mitjanament segur. Ara, estem afegint components, estem afegint complexitat, ja heu sentit el Dani les línies de codi que té un cotxe, doncs al final...
Per concloure una mica, anem a parlar una mica d'Accent, si et sembla, de la teva empresa.
Uh-huh.
Si veniu un dia a Capsides, estem a Plaça Catalunya número 1, veureu que la gent d'Accent i les de Capsides...
Sí, és el monopoli, això de Viva, la d'una pasta,
una
no?
pasta que te cagues.
Sí, era dels de govern, no?
De Gràcia,
Passeig de Gràcia, a quina plaça de Catalunya?
Faltaria una altra blava, recordeu que eren les casetes blaves?
Aquelles blau fosc i llos...
Eren només dues, Passeig de Gràcia i Carrer de Llúria. No, val més. Faltaria una tercera que fos Plaça Catalunya número 1, Capsides.
Plaça Catalunya, i llos allà fots un hotel i quan cau algú t'ha de donar els calçotets.
Deixem que us digui. Aleshores, entreu allà dintre i estem tots treballant. I tot i que estem una mica separats, perquè, però bueno, a primera vista...
On tenen un ficus. Hi ha un ficus, no, a l'esquerra i hi ha els de Capsid i a l'altre.
No, hi ha cap separació. Però si ets una mica atent i mires les taules... A part de que tenim allà un ninot que és una gonorrea, un altre que és una sífilis, una mica bojos. Com diferenciaries una taula de gent d'Accent d'una taula de gent de Capsida?
Jo sé.
El de Capsida té un pòstit amb la contrasenya.
No.
Els d'Accent van amb Macs.
Ah, molt bona, aquesta és cert. Aquesta és bastant... Mira, una cosa positiva.
Veure,
però hi ha una segona cosa.
Tots seran tapar el webcam.
No, perquè jo sóc de Capsida i tinc d'això d'Accent aquí també posat.
Ho tens en el Mac.
Sí, sí. Que és el de casa, perquè jo com sóc treballador de Capsida no puc portar aquest Mac a l'empresa.
Es va veure una foto del Zuckerberg fent, no sé si feia un chat, live chat o alguna cosa així, si veia una foto d'ell, i es veia la foto del seu MacBook Pro... I tenia la webcam tapada.
I el micròfon també.
Bueno, doncs, a lo que anava. Ho veureu per la quantitat... És que l'altre dia em fixava, em va sorprendre molt. Tenen un munt de cacharritos, tenen telèfons, iPhones, Androids, amb moltes versions, amb moltes no sé què, tenen routers, tenen de tot. Què feu amb tot això?
Màgia negra.
Bueno, al final...
Feu proves de petada.
Clar, sí. Al final ens venen els clients, ens donen un catxarro, que no, clar, nosaltres també intentem sortir de lo clàssic que és l'auditoria web, que és el que fan totes les empreses, intentem anar una mica més enllà, i més avui en dia tendències d'Internet of Things, hem parlat de car hacking, les aplicacions mòbils, que està cada cop més petant o més, doncs al final necessites el que és uns instruments, unes eines per poder
fer... Tenen aquestes coses aquestes de la llum i tal, i tenen un router i aleshores, escolten, o sigui, punxeu el router, mireu, punxeu la comunicació entre aquests dispositius i el router, entenc, no? És el que esteu provant ara.
Ah, hòstia, teniu
que per... Tens que aixar-los allà a sobre, que és que flipo, tio. És que és com un Alibaba d'aquests, o l'Alibaba d'aquests, però pequeny.
No, espera, ara jo tinc curiositat. Teniu els nous comptadors elèctrics que van tot digitalitzat?
No. Però ja m'agradaria.
Vull fotre-li mà un per pura curiositat.
Després fora de micro, si vols, ja t'explico.
Molt bé, Àlex, doncs, a part d'això que deia dels cacharritos, que és una broma, Accent es dedica a fer, sobretot, testos i auditories d'intrusió, proves d'intrusió, òbviament...
Feu testos, és on teniu el ficus, test, un testo, no?
De proves d'intrusió i altres coses, totes relacionades amb el món de la ciberseguretat i, òbviament, autoritzades per l'empresa que us contracten o normalment.
Normalment.
I hasta aquí puedo leer. ¿Vale? No, pero son muy buenos y trabajan para grandes compañías. I és cert, no ho dic en broma.
Això de la gonorrea i la sífilis?
No, això ve del CTO de Capsida. És una persona, és molt bona gent, Molt maco.
És...
Però certament té una ment una mica...
Se m'ha recordat aquell que són dos...
Tenim un ninotet que està de peluix, que és una cosa així, que és just la...
És una col·lecció de peluixos que representa
bacteris. La gonorrea, sí.
Un peluix que és la bactèria de la gonorrea.
Sí.
Bueno, però si no sabies? Dient càpside, que càpside què és? Càpside és l'embolcall...
Els virus...
És l'embolcall de la cèl·lula.
I el virus, del virus.
De la part, diguéssim, del codi, del...
Dels virus.
Sí,
de l'ARN.
Sí, de l'ARN.
Hi ha tota una col·lecció de peluixos d'enfermetats.
És que m'ha recordat aquells dos bascos que diu ¿qué haces, Pachi? Diu, tengo la cama, tengo la hija en la cama con gonorrea. Diu, bueno, almenys és basco.
Bueno, continuem parlant de temes. Aquesta setmana, arrel del Minuts Museguis que van gravar en Marc i jo, que per cert, molta gent ha dit que has arribat al teu top level de cunyadisme a pèl amb aquesta.
Bueno, en aquest cas és de fanboyisme.
Oh, estem a tertúlia.
Estem a tertúlia.
Sí, sí.
Tengo que contrarrebatir al senyor Marc Calier.
També, però deixa'm fer un incís
abans. Sí, vaig parlar del Chromecast
I tothom ha dit, els companys de Capside, que aquesta setmana i aquestes dues setmanes han vingut molt a la taula per parlar o fent un cafè, han parlat molt de Macs i d'Apple i molts usuaris d'Apple. Primer m'han dit que com és possible que jo aquell dia t'hagués parlat tant i no et tallés? I jo vaig dir, és que estava fònic.
Jo no tenia veu.
Tot el puto programa.
Di la veritat, Tomàs, no volia ser l'abusón del
meu. No, però va abusar ell més que una altra cosa.
Deixa'm parlar.
A mi em va agradar sentir-vos el rotllo matrimoni que s'ha viscut. Sí.
No, però, a veure, ja va ser una miqueta expressament, perquè, a veure, la discussió està molt polaritzada, i jo vaig dir, escolta, doncs, com que tothom està atacant a Apple, jo vaig a defensar Apple, encara només
sé que els collons. Tu sempre vas a fer el contrari.
Jo tinc a tocar els collons. Ara imagina't,
en Marc no és un fan, en Marc és un comio d'Apple.
Un comio. El tema és dir, tu has, si hem de tindre un debat, ens hem de posar en posicions oposades, si no hi ha debat, estem d'acord.
Bueno,
i ets,
a vegades te pierde eso, Marc, però bueno.
Bueno, però
mira,
està bé.
Jo va dir que el Chromecast que és un pinganillo.
Oh, l'autor
del llibre... Estava a casa allà, fent el sopar, i jo, què? El pinganillo, però este tio de què va?
No, Patxi, que és un pinganillo. O sigui, pinganillo
aquella nit en Carles se li va cremar el sopar.
Estem interrompint massa.
Mira, no és només un pinganillo, perquè això que vas dir tu que fa l'Apple TV, que sabrà tot el que s'emet tothom i que ho centralitzarà, ja ho fan els de Google. Perquè
ja ho sé que ho fa Google, però no ho fa el Chromecast.
Però escolta'm,
ho fa el software de l'aplicació.
És que tu no et quedis amb Chromecast, queda't amb Google Cast, que és la tecnologia que des del principi suporta Chromecast i que té un SDK que va obrir i que ara hi ha equips de música, barres de so, altaveus, televisions... Bang & Olufsen suporta Google Cast, Sony suporta Google Cast, LG, Philips, Vizio...
Però
no sé
el
què
protocol
més.
Google Cast és un pinganillo sense fils.
No és un pinganillo, és que aquí està l'error. El Chromecast és un
pinganillo. Il·lumina'ns, en què es diferencia d'un pinganillo USB sense, digo, un pinganillo
que,
no, HDMI
clar,
sense fils?
Quan tu dius pinganillo...
Un HDMI sense fils? És
vale,
com un HDMI
és
llarg?
Que, és que n'hi ha molts aquests. És que n'hi havia molts abans de Chromecast.
D'acord. Doncs
hi havia l'Android, o sigui, Android, el set-top box que es diuen. Vale?
No.
N'hi havia un. L'EZCast, n'hi ha un. Google què va portar? No només el ferro, va portar la tecnologia Google Cast que ve al costat.
Que és equivalent a l'AirPlay.
Vale, pues llavors no diguis que és sol un
però pinganillo. Però l'AirPlay és un cable HDMI sense fils.
Bueno, pues
però és un cable,
Google,
no hi ha una lògica d'aplicacions.
Google Cast, doncs, tal com vas dir tu, semblava que diguessin no, estos tienen una cosa que és Chromecast i punto. I Google, a la seva aplicació, que es deia Chromecast, després es va dir Google Cast i ara es diu Google Home.
Visca.
I ho té canviar no sé quals coses.
Ho canviarà una altra vegada perquè sapiguem exactament el que és.
Llavors, puc dir una cosa? És una aplicació que...
Com els de Microsoft.
Que la van canviar molt. Al principi era per a geeks i després la hicieron per a suegres, que digo jo, perquè també et diu totes les teves aplicacions del teu mòbil compatibles amb Google Cast i també et diu, mira l'episodi este en Netflix, això que dius tu i que després igual premiarà a Netflix, tu creus que te ponga l'aplicació d'en Dinerico? I Google sap tot el que veu tothom.
Comença a saber-ho.
No, ho sap des de sempre, perquè Google no funciona si no tens... El Chrome no funciona si no tens una connexió a internet. O sigui que sap tot el que estem
reproduint. Perquè ho tens que fer des de
Chrome.
El
que deies tu que l'Apple TV ho fa, doncs Google ho està fent des de fa anys, des del 2013.
Bueno, però encara no ha fet el moviment i no tenen un App Store de Chromecast. Tu tens qualsevol aplicació que vagi des del mateix iPhone, tu pots connectar-te contra el Google Cast aquest.
Podem parar de parlar d'algú.
És un cable. És un cable sense fils.
Mira, si estigués el Benjamí Villoslada, em donaria raó. Benjamí, torna.
Torna, Benjamí. Jo no estic d'acord.
Una cosa.
No pots...
Fanboy.
La pròxima vegada, a mi m'aviseu, jo em preparo una taula de sons del Mortal Kombat, una cosa així, i li anem una mica de juego.
Veus, Àlex, no... l'Àlex no pots parlar, tu te n'adones. No? Ni jo puc tampoc moderar la conversa. Tu tens alguna cosa a dir? Tu ets d'Apple TV o de...
No, bé, jo trobo que un cable HDMI sense fils, jo trobo que és supervaluós, i a més és super... i sobre ho fas... prou bo com perquè ho facin sent les sogres, és meravellós.
Està menyspreant tota la tecnologia que hi va darrere.
Un moment, el Chromecast és un cable sense fils, però amb un salvapantallar molt bonic.
Us passeu de fanboys, ho sento, amb tot el carinyo, us passeu de fanboys, perquè t'estic dient que hi ha la tecnologia webcast.
Però què fa aquesta tecnologia? Quin problema em resol? Connectar-me sense fils a la tele?
Bueno, igual que AirPlay.
Vale, AirPlay
és més car.
Tu vas dir que Apple sabia tot el que la gent es reproduiria quan
perquè té un App Store, perquè té l'App Store de l'Apple TV, tu tens que tindre aplicacions exclusives de l'Apple TV, i en canvi llavors, bueno, tu t'instal·les en el sistema operatiu de l'Apple TV. En canvi, el Chromecast és un protocol contra el que tu envies.
Però és que encara que no faci servir a l'Android, encara que ho faci servir des del Chrome navegador de Windows, el Google sap el que estic veient.
No, i del Mac també.
Per tant, el poder que tu dius que té Apple de saber el que la gent està mirant i que si està en Netflix, si està no sé d'on, no sé què, el Google també el té, saps? I també pot fer estratègies i pot arribar a acords i pot també posar davant el Netflix en la seva aplicació. O sigui, que les coses que tu dius que Apple pot fer,
bueno, de moment
Google
està
també
fent,
té les eines
ja
per fer-ho.
Prou, per favor, deixa'm moderar. Àlex, tu ets d'Apple TV o de Google Chromecast?
Mira.
Ni cap de les dues. No, un moment, que deixem
parlar. Jo en principi, per exemple, tiro de Smart TV directament.
De WebOS, dels LG, sí. A mi m'agraden molt aquests.
Dels LG, jo tiro d'aquests.
Jo tinc un pinganillo per a l'iPad, un pinganillo d'iPad que paga HDMI, sóc feliç.
Jo tirava de Chromecast. Jo, de fet, tinc un Chromecast a casa que va ser en el moment de comprar l'LG i tirar el WebOS, doncs està en el calaix i no l'utilitzo. Però penso que al final és solucionar el mateix problema a diferents punts de vista i que sí, que al final estem venuts a tothom. És a dir, no només Apple ni Google, sinó, bueno, per exemple, jo estic venut a LG pel tema de WebOps, és a dir, poden saber tot el que estic veient en tot moment, també tiro de Netflix també ho sap, és a dir, al final hi ha una quantitat
de
dades...
A mi de Pirate Bay sap tot.
Jo soc el... Llavors, que jo soc el bitxo raro que té una Raspberry Pi connectada a una tele i fa el que vol.
Els de Raspberry Pi ho sabran tot.
No. Doncs, un moment, deixem-me tornar a l'origen d'aquesta polèmica, que eren els MacBook Pro, i vull fer-te una reflexió.
Quina merda,
Fem una reflexió.
Fem una reflexió.
Quina puta merda, els nou MacBook Pros.
No, deixa'm fer una reflexió.
Jo el pernil dolç me'l menjo.
Un segon. Mai, des de que tinc Apple, des del 2006, mai, amb persones que no són... que no són...
Raül Arribas.
No estava pensant precisament amb el Raül ara mateix. Raül, perdona, que no anava per tu, això. No, persones que no són passavolants, és a dir, que no utilitzen la tecnologia perquè està de moda, tal, sinó que són realment clients de la marca, que tenen ordinadors d'Apple de fa molt de temps i tal. Mai m'havia trobat amb tantes consultes i tanta gent que està entre poc i bastant, no diria emprenyada, però sí defraudada. Està decebuda per Apple. I jo he estat donant-li voltes i voltes perquè també... jo he pres dues decisions. Una, no m'actualitzaré el MacBook Pro d'aquest any, no tinc per què fer-ho, i aleshores m'anaïllo una mica de la polèmica instantània dels nous MacBook Pro, com si pot tenir una barra de xocolata o antenes de no sé què, me da lo mismo, que me da igual. Vull dir,
la barra
no m'ho vull a canviar.
És la barra que...
Moment, deixa'm que acabi la reflexió. I segona cosa, No havia vist mai tanta gent que de bona fe, o sigui, clients d'Apple que de bona fe. I està donant-li voltes i crec que hi ha un tema que ho vau tractar amb l'últim Zeta Testers, amb el company aquest que també és mestre
informàtic
de la Universitat d'Alacant.
Sí.
I crec que a Apple li està passant això, Marc. Crec que a Apple el que li està passant és que està mirant molt els diners, estan mirant molt els resultats, estan mirant molt l'acció, per això les decisions que estan prenent són ultraconservadores, perquè no diguéssim, innoven una miqueta per no dir que no han canviat res, però realment no estan traient una cosa definitiva, i quan et mires el parc de com queda tot l'ecosistema de Macs, més allà del MacBook Pro, no hi ha canvis, no hi ha una estratègia, no hi ha una cosa clara, perquè no estan pensant en els usuaris de Mac. I usuaris de Mac no són només els compradors del MacBook Pro d'ara. Són usuaris que han comprat un Mac Mini de segona generació o li han comprat un MacBook a la veïna. O sigui, és gent que són usuàries, que són persones que utilitzen els Macs i que no són els potencials compradors als quals estan ells dirigint la seva estratègia de camp.
Deixa'm explicar una cosa que explicava avui, on explicava en el Disbuy Quintec, aquesta setmana el Jason Calacanis, que semblava que anava una miqueta dopat de cocaïna o alguna cosa així, perquè deia coses com que se n'havien d'endur en l'Assange en una habitació fosca i coses així, que dius, aquest senyor que s'ha pres avui, potser pren xocolata més forta que la nostra. Igual en Tim Ferriss l'ha ficat amb alguna dieta estranya en Calacanis.
Drogaïna.
Llavors, el Jason... A veure, escolta, fem una anàlisi una miqueta ja més enllà del tema del fanboyisme. Primer, per una banda, no oblidem, aquí han posat a Apple com a successor d'en Tim Cook. No han posat en Johnny Ive, que seria era la persona que treballava amb ell pensant els nous tipus de productes, sinó han posat en Tim Cook, que la seva feina bàsicament era el responsable d'operacions i s'encarrega, diguéssim, que tot funcioni com una seda i que no la caguin. Que hi hagi els productes, que els marges funcionin i d'això. I el que sí que ha fet Apple, i ho ha fet molt bé, i els accionistes i la gent que treballa per Apple està molt contents, perquè, per exemple, ara ja ho diuen, que el 100% dels beneficis del mercat mòbil se'ls emporta Apple. La resta de les empreses estan breaking even, o sigui, bàsicament estan cobrint gastos i Apple s'està emportant tot el benefici, perquè són capaços de vendre un producte doncs, que potser a nivell de costos està proper als Android, però ells ho posicionen com un producte diferent, i aquest producte és l'iPhone.
I la App Store, que és
vale, llavors, on, després hi ha una altra cosa.
És que vaig llegir un article que deia que Google, amb el Google Pixel era el que treia més marge de tots els mòbils de gamma
alta. Quan el comencin a vendre i hi hagi xifres de venda, en parlarem, però de moment el Google Pixel és una cosa que tenen els periodistes que cobreixen les coses, però no se saben encara.
Però posava tres exemples i hi havia marge.
Vull dir, bueno, sí, segurament...
Que no es venen tant com l'iPhone.
Vale, no, hem de veure quan hi hagin ventes, quan hagin venut un milió, doncs en parlem ara com ara no ho sabem això. Vale? Google Pixel, a més, és l'anècdota del mercat Android. Vale? I fins i tot al costat de l'iPhone, de moment, és una anècdota. Ja veurem, a veure, han sortit molt bé perquè el flagship del món Android doncs, ha rebut, que és el Galaxy Note 7, i això dona un punt donarà marge i donarà una mica de camp per córrer pel Pixel per posicionar-se. Veurem com va. L'altra cosa és... Apple ha canviat, hi havia una anàlisi que he llegit també aquests dies, que és que Apple ha canviat el seu rol amb Microsoft. Microsoft, en l'any 2000, era el gran cajón, ho tenia tot, tenia els sistemes operatius, marcava, havia aconseguit guanyar la guerra dels navegadors, tenia totes les plataformes Office, s'estava menjant tota la part de servidors, diguéssim, de baixa gamma, amb el món de PC, vale? IBM té que agafar i abandonar tot el seu per anar-se'n cap a Linux i té que comprar Red Hat, és a dir, Microsoft és el gegant a batre. Amb la qual cosa, què passa? Que Microsoft, totes les apostes que té que fer són apostes molt, molt segures. I quan intenta fer alguna cosa que se surti una miqueta de lo normal, diguéssim, vista, diguéssim Windows 8, la caguen i reben molt per això. O sigui, Vista i Windows 8 van rebre molt i algunes actualitzacions, per exemple, Office 2003, doncs el canvi d'interfície, van tindre que agafar i tirar endarrere perquè va ser una cagada tremenda. Ara què passa? Apple estan fent actualitzacions molt incrementals a les coses. Les actualitzacions són molt incrementals. Hi ha un tema que és tenim les interfícies touch i el món del PC, entenem que el Mac i un PC doncs, són essencialment la mateixa cosa, finestres, mouse no. I pop-ups. Bueno, doncs, a veure, la idea és quina és la idea agosarada, què és el que té que fer Microsoft? Anem full touch, anem amb Surface i anem a inventar-nos controladors raros com aquesta cosa que han ficat en el Surface Studio, aquesta rodeta de girar. Has de buscar la nova interfície.
És molt xula, eh?
Però, en canvi, a veure, els d'Apple ho han dit sempre, a veure, si tu tens una pantalla que està vertical, si tu l'has de fer, has d'estar tocant una pantalla vertical, acabes amb el trapeci, que és aquest múscul que hi ha entre el coll i el...
Però ja no tindràs síndrome de túnel carpià,
no? No, el que tindràs és una contractura en el trapeci que l'ho fliparàs.
Puc fer de Raül Arribas?
Fes una...
L'iPad Pro, amb el teclat famós, no deixes d'haver de tocar la pantalla encara que facis un alt teclat. I sí. Això també, aquest problema...
És un problema.
Ho denunciaven els reporters, bàsicament, que van amb un iPad perquè és molt més petit. I, o sigui, estic escrivint amb el teclat molt bé, però tinc que acabar fent l'enter, tocant-li el... O has d'interactuar amb el dit.
Interactuar amb la pantalla i això
aquesta,
és un problema.
Aquesta combinació dual, pantalla-teclat, no és...
No, és que, de fet, amb un iPad Pro, la manera com jo l'he fet servir, que més o menys m'ha funcionat, és posar l'iPad Pro molt poc inclinat, diguéssim, inclinat només uns 30 graus, i llavors el teclat a part. Perquè la pantalla allò està, i estàs, diguéssim, com aperonat a sobre d'allò. A veure, el que diu és, com que sabem que el multitouch posat en la pantalla, quan tu estàs de mouse i teclat, tocar la pantalla no és una cosa natural, anem a mantenir-nos a la solució conservadora, perquè què també està fent? La seva aposta és clara i l'iPad Pro t'ho marca, és a dir, anem a intentar que els tablets creixin per arribar a substituir el PC i ara i anar a fer solucions incrementals.
Amb alguns escenaris.
Jo trobo que la gent diu Apple no està innovant. Jo crec que la barra de xocolata ho trobo una cosa molt interessant.
Jo volia dir que això que tu has estat teclejant i han de picar la barreta, o sigui, quan personalitzis la barra per Logic Pro, pel Photoshop, per programes, o sigui, aquella barra molt aracatxo, perquè tindràs allà uns botonets extra... per fer coses, o sigui, si un tio que està escrivint un article, pues igual no li aporta gaire cosa, però que està editant àudio, editant vídeo, editant imatges...
No, si estem calentosos...
No, en el Keynote no ho van ensenyar, però ja han dit que en el 2017 el Logic Pro, que és el software que fem servir per produir el mossega a la poma, per fer autoproduccions...
I els Z-testers,
i els extra bols, els minus mossegues i tot, doncs clar, aquesta barra pot ser una cosa collonuda, que a més no oblidem, estan utilitzant el xip i el sistema operatiu de l'Apple Watch, l'utilitzen per controlar aquesta
d'allò. Sí.
L'altra cosa és que també estan sent una mica aleatoris. O sigui, a veure, treure el MagSafe del primer MacBook, que el nou MacBook, el MacBook Dimitri, o d'aquests MacBook Pros, jo ho trobo absurd. A mi el MagSafe trobo que és una cosa bo, va molt bé, i jo que tinc nens, a mi el MagSafe m'ha salvat més d'un portàtil. Vale, perquè pum, veus un nen que s'entrebanca amb el cable. Hòstia!
No, i la sortida HDMI també. O sigui, hi ha tota una sèrie de...
A veure, la sortida HDMI, bueno, sempre pots tirar de conversors i pinganillos. Ja. Però, per exemple,
no pots tirar, és el que em queixo.
Mira, Marc, hi ha una putada que és que la targeta, el lector de targeta CD en l'actual MacBook, però el que tenim tu i jo, va
jo,
molt bé,
i
en Dani, que en tenim tots un, no? I en Sergi
sí,
també.
Sí, el MacBook Air.
Vale? Aquesta targeta CD fa que hi hagin aquests productes, com són aquestes targetes SD de 256 gigas
que
et fan una extensió de disc dur, o que en pots tenir diverses, i
a
això és collonut.
Triplica el disc dur, una de 256. Triplica el disc dur.
El triplica.
Deixa'm una... el fet de que... Jo no dic que no sigui un bon equip, no dic que no innovin, no estic dient això, Dic que el que han fet, el preu que ho estan posant, no justifica, no queda justificat.
És possible
tant
que...
Tant és així que ara han sortit a rectificar i ara estan baixant els... Perquè jo soc un
pro. Preus de pinganillos a preu de xinos.
Sí, jo soc un pro i entenc que anem cap al Thunderbolt 3 i a l'USB-C. D'acord, ho accepto, però hòstia, no me'l facis més prim. Si no necessito que el MacBook Pro sigui més prim. Sí, que serà més maco si és més prim, però jo vull que tingui les meves connexions... d'acord, porta 4 USB-Cs o Thunderbolt 3, perfecte, però deixa'm l'HDMI, tio, que tinc que portar un pinganillo. Resulta que al final, a sobre de tot això, no em descompta res, em cobres 200 pavos per una ampliació de RAM o de disco i encara tinc que anar a la punyetera Apple Store a gastar-me 25 pavos a comprar-me un conversor. Però què vamos?
Ara
valia 25 pavos i ara l'han baixat a 7 o 8.
Un moment,
deixeu-me passar-li la veu a l'Àlex, perquè si no està aquí d'espectador i no volia que estiguessis així d'espectador. Tu tens Mac, no? A l'oficina.
Sí.
Què penses de tota la polèmica? I després, la segona pregunta, perquè l'enllacis, perquè si no t'interromperem i no et deixarem parlar... és un tema que crec que en vam parlar l'última vegada que vas venir, però com ja fa molt de temps volia tornar-ho a posar damunt de la taula. Hackejar un Android o hackejar un iPhone, què és més fàcil? Reprenem aquesta pregunta que vam acabar l'última vegada que vam parlar quan vas venir.
Doncs jo tinc Mac, vale, a casa i bueno, també el tinc a la feina, i jo penso que tinc la mateixa sensació que està passant també amb els iPhone, que és que les diferències que hi ha entre les següents generacions són tan petites que se't troben les ganes de comprar les, no, els nous productes. Jo vaig comprar un iPhone 6S recentment i no tinc ganes de comprar-me un 7, perquè dius, bueno, què m'està oferint? Que em traurà els auriculars? Pues...
No vull que m'ho
no, no, perquè bueno, tengo...
Però després contrastaràs això del hacking, però i és una de les coses que jo volia comentar abans amb tu. O sigui, a veure, acaba de sortir ara un producte. Quan va sortir el MacBook Retina actual, el que tinc jo i el que tenim nosaltres, vale? la generació actual que, anterior que encara està a la venda, quan va sortir a mi em va semblar que era una màquina impressionant, que era preciosa i que anava molt bé. Però en aquell moment jo faig les meves compres de tecnologia pensant que això tindrà un cicle de vida. Vale? Llavors, bueno, doncs, jo ara tinc un MacBook pues, que m'ha durat 4 anys. Pues, d'aquí 2 anys em compraré una màquina. La pregunta que m'he de fer és, quan jo m'hagi de comprar l'ordinador, Apple en aquell moment m'està oferint un recanvi adequat al producte que jo, el producte que jo necessito? Jo crec que sí.
Sí que te l'està fent. El problema sí. És que no el cost que hauria de ser raonable.
Ho repetim, és que l'Ajo ja m'ha interromput, no, el pobre. No, és que no ha acabat, és que de veritat. Sí.
Continua,
parla. Molt engàrlic.
Vaig una mica amb la línia del que dius, Marc. De que jo, per exemple, a casa estic tirant de, també d'un... Tinc un MacBook del 2011, que recentment, a més, acabo d'arreglar.
I d'una de conya.
Em va de conya perquè a sobre li vaig fer una ampliació de... Li vaig ficar un disc SSD de 500 gigas, li vaig fotre 16 de RAM i això vola, o sigui, l'ordinador vola. I a més, se'm va espatllar recentment la placa i Apple me l'ha canviat a un cost de 0 euros. I és del 2011.
I tenies Apple, no tenies Apple Care?
No tenia Apple Care. És a dir, es veu que és un fallo reconegut per Apple i
quan tens un fallo d'aquests, vas a servir Apple, vas allà, a l'Apple Store i t'ho arreglen.
Ja, bueno, però això no, Apple no és l'única que ho fa. A mi la Nintendo Wii U se'm va fastidiar una cosa del tabletomando dels collons, el vaig enviar i
tu,
Nintendo m'ho va arreglar.
Amb un ordinador que no sigui d'Apple, i encara que sigui d'Apple és igual, comprat al MediaMarkt, ves i que t'ho facin.
Intenta.
Ah, no, però és que...
No.
És que jo no soy tonto, no compro un MediaMarkt.
Ah, exacte.
Vale? O sigui...
Està que se sale, oi?
Jo faig servir Windows, perquè a mi un Mac no em serveix per una puta merda a casa. Soc programador, sí.
Esa boca, no. Sergi, esa boca.
Vale, perdó,
jo soy de programar.
Però jo l'ordinador...
Perquè tu eres jugón.
Ja, exacte. A mi no em val això de... ¿Quieres cambiarle algo al ordenador? Te fastidias y me lo traes y me pagas 4 veces más lo que vale la pieza porque es la pieza
no,
de Apple.
No, pero si compras un Apple, no, porque te lo cambia Apple gratuitamente.
No, con Sistrenca, pero si yo voy a ampliar al Disdú, paga gustiganas, no fastidies.
Pero no hace falta porque tú no tienes que crecer nunca más de 16 gigas con un MacBook. Te lo está diciendo hoy, claro, el
no,
Schiller.
No, eso tú estás diciendo. Los 16 gigas tú estás diciendo.
No,
está diciendo Intel.
No, espera.
Tú estás diciendo Intel.
Lo de la RAM, en Marc pot tenir raó. Per el que ha dit el Minus Mosseguis. Però jo, per exemple, la gràfica d'un MacBook Pro me la sua a 3 pepinillos, lo potent que sigui, se'm queda curta. Per el que jo faig, se'm queda
però
curta.
Si tu ets un, però si tu ets una raza aparte, perquè tu te gusta jugar
a cosas.
Jo soy...
un gamer.
No, gamer nunca. Una mierda. El término gamer está tan devaluado que da hasta vergüenza ajena. I mira si m'he enfadat que m'ha sortit en castellà la frase.
Imagina't.
Bueno, tornem a on no, estava.
El que comentava, que, clar, jo, si compares del 2011 a ara, sí que hi ha molta diferència.
Jo vaig amb un iMac de 27 del 2010 i, escolta, no tinc plans per canviar. És que no tinc ni els plans.
No, però sobretot, jo, per exemple, on ara noto la queixa de que no en su dia quan vaig comprar no vas notar és amb el tema del pes. Clar, jo tinc amb el de la feina, que és més nou que el d'ara, i quan es posa la bossa, realment es nota. És a dir, la diferència és bastant alta. Però ara, per exemple, si el de la feina que té el meu té doncs, un any i mig, 2 anys, amb l'actual, doncs potser la diferència serà molt petita.
300 grams.
Llavors, clar, jo realment quan em busco canviar el que és el portàtil, realment el que busco és un canvi en algun punt, que digui, m'està portant, ja sigui per pes, ja sigui perquè és més fi, ja sigui perquè sigui més potent... O...
A mi em perdonareu, però jo he sigut usuari de MacBook Air i he sigut usuari de MacBook Pro 15. I a mi si ara em diuen que em fan un ordinador amb la pantalla i amb la potència, amb les prestacions del MacBook Pro 15 i me'l fiquen a mida de MacBook Air, et faig una abraçada.
Sí, sí.
Si això és collonut.
El clar, problema...
Que quan portes motxilla, que quan viatges el MacBook Pro 15 que tenim nosaltres... És grossot, no és com els Toshibas dels anys 90, però cony, pesa.
Hem d'anar tancant el programa i hi ha dues coses que vull fer abans de marxar.
Jo vull dir una cosa per això.
Ràpid.
Si digues una cosa. El problema és el que sacrifiques per reduir aquest pes, ¿vale? I segon, i això és una pregunta per la taula...
I que no et descomptes res.
Bueno, això el preu deixem-ho de banda, tenint en compte que és Apple i tot el que compres d'Apple, el preu està més que inflat. Això deixem-ho ja per banda.
Bueno, gamer, te veo muy picado, eh?
No. Però una pregunta general a la taula i aquí i als oients del programa que vulguin contestar, eh? Quants catxarros teniu que vagin amb USB-C?
Jo, uno, ningún.
Gràcies. Gràcies.
Bueno,
perquè quatre ports USB-C i lo demás, que te den pel saquillo...
Vale.
Quan va sortir el USB, tothom anava amb conversors de tot tipus de ports cap a USB. Jo tenia conversors de ports de teclats d'aquells PC2 cap a USB i coses d'aquest estil. I després ara, avui en dia, no vivim sense USB. I totes les possibles putes variants de l'USB, el USB, el mini USB, el USB femella, el micro USB,
però els hi costava posar un USB o dos.
Un a un. Acabem amb allò que et vaig preguntar l'última vegada quan vas estar aquí, ja fa 2 anys o més, no sé, perquè tu vas venir aquí quan vam estrenar l'Àlex va estar aquí quan vam estrenar la Pelu.
Imagina't
si fa temps. Han passat uns temps, el sistema han evolucionat. Ha canviat molt el hacking de iOS i el hacking de Android?
Sí, ha canviat molt.
O continuen sent els dos sistemes igual de vulnerables o depèn de molts factors que...
Doncs...
Ho dic perquè et veig, provant el hacking i sí. posant coses. I...
No ha canviat gaire, ja t'ho dic. És a dir, no ha canviat gaire i, de fet, està empitjorant perquè, bueno, ara, per exemple...
Els dos? O a l'Android o a l'iOS? Tots dos.
Els dos.
Perquè la gent ja els coneix més.
Perquè, mira, ficaré dos exemples, un de cada. Mm. Dic, ara, per exemple, recentment va sortir una vulnerabilitat amb Android que et permetia el que és accedir al dispositiu com a administrador, com a root, únicament visualitzant una imatge. Tu volies una imatge?
Que bueno.
Hola!
Això què vol dir? Ja no només MMS.
Raúl Arribas, apunta't a això.
No només MMS, sinó és una imatge amb WhatsApp.
Et surt una imatge en un pop-up i de cop i volta ja són root.
Però quina versió d'Android?
Ara no t'ho sabria dir de memòria.
Clar que importa.
Però busca informació i et sorprendria.
Pues yo fa anys que no faig servir Jelly Bean.
Porque la última versió d'Android solo se ha actualizado con un 0, no sé quantos por.
Mira, no me seas fanboy, chaval. Que vale que la Nougat i estas, però si el Lollipop, per exemple, pues inclús el KitKat...
Estic fent brema.
Sí, última vegada.
Seria interessant conèixer la versió.
Et sorprendria que no és tan antiga la versió.
Si ens posem que Azure és el millor hackejar Windows XP.
Això està hackejadíssim ja. No té
quiero l'altre exemple.
L'altre exemple és amb BIOS. Recentment, de fet, Apple va treure el que és l'actualització molt ràpid perquè es va donar compte que la van cagar.
Ah, actualitzacions. Ah, bé.
Que és...
Sí, qui se l'instal·la?
Amb la 9.3.4 o inferiors, hi havia 3 vulnerabilitats que justament van utilitzar contra un jeque àrabe per hackejar-li l'iPhone. I utilitzaven 3 vulnerabilitats. Una era el navegador, que era per aconseguir accés al dispositiu. La segona era per saltar-se tots els mecanismes de lo que es diu SLR, aquests temes de memòria i tal. I la tercera era per jailbreakar el dispositiu en remot, sense que el tio sapigués.
Pim, pam, pum.
Raúl Arriba, retiro lo dicho.
Xupate esa manzana.
Llavors és, com el van hackejar? Li van enviar un SMS, accedia a l'SMS, obria el navegador, i pam. I ja estava hackejat.
Hay chicas árabes disponibles en tu zona.
Vale, ja estava hackejat el dispositiu, llavors a partir d'aquí, doncs, clar, ja tens barra libre. Tens un dispositiu amb jailbreak, amb accés a root, i el que van fer, doncs li pots robar totes les converses, li pots ficar un micro perquè totes les trucades te les envies després si gravades on vulguis.
Si tens accés a root amb un iOS, pots fer tot això, no?
Clar. Vale. Sí.
Tu volies finiquitar el programa, oi?
Però sí, m'he acordat... Queden les propostes musicals.
Vale, però com no tenim ràdio...
Jo tinc una molt bona.
M'he acordat d'una cosa molt bonita. Us en recordeu de mi problema del Motorola 3G?
Oh, sí,
2015,
sí!
Que em veu dir...
Un moment. Pels oients i per l'Àlex, pots tornar-ho a explicar molt breument?
Vale, jo tenia el Motorola 3G i se lo regalé a la suegra. Entonces, per un cúmulo de circumstàncies de que, vale, me podeu llamar negaos, però va ser moltes males sorts que es van ajuntar. Vam donar d'alta un compte a Google que després ningú s'havia apuntat, ningú se'n recordava, i jo vaig resetejar-lo de fàbrica i Google havia afegit aquesta mesura per evitar quan te'l roben, no? Que has d'entrar en un compte que prèviament ha estat aquí. És que no m'acuerdo, Google! I total, estava ja jo un ladrillico, pisa papeles, no? Damunt d'uns fulls. I llavors, que bonita és els mosseguis. Que bonita és la comunitat mossegui i el Telegram. Perquè hi va haver un oient que es diu Adrià, ara no me'n recordo el cognom. Té Adrià amb lletres blaves ben grosses. I bueno... I vam estar parlant en privat, em va dir, diu, l'has provat a rotejar? Dic, és que no puedo desbloquear el bootloader perquè no puedo entrar en la configuració, no? I llavors em va enviar un missatge i diu, prova això. I jo lo dejé ahí apuntado en el Google Keep, un vídeo a YouTube, durante setmanes. Pues fa dos dies hice el vídeo i he recuperado el Motorola.
¡Aleluya! Com ho vas fer?
Pues era una fricada, o sigui, tu entraves, llavors canviaves el teclau japonès, seleccionaves un text i llavors l'enviaves per SMS, havies de tenir una SIM i com que l'enviaves a un número d'informació de tu operador, et deia, no puc enviar l'SMS i te seria l'icono de llamar, llamaves, mentre llamava t'apareixia, bueno, una paranoia, que al final ja està. O sigui, feies el comandes ADB i desactivaves l'opció del setup complete i llavors després ja...
Agafaves, tienes accés una altra vegada al terminal i a partir d'aquí...
Sí, a veure, si algú té curiositat podem posar el vídeo a les notes del programa.
Bueno, en aquest cas, sapigueu que si teniu un telèfon Android i us el foten, us el poden rotejar tranquil·lament.
Però que bonic que és tenir una comunitat de...
Que t'ajudi a hackejar les coses. Sí, no?
També el podies haver portat
a veure, dues coses. Teníem dos temes que teníem barbecho. Un que era parlar del Google Assistant versus Siri amb el Google Pixel.
Bueno, això ho tenim en barbecho i...
Ja ho parlarem. Però l'altre, necessito explicar-ho perquè...
Saps com es diu barbecho en anglès?
Com?
Jethro Tull.
Jethro Tull. Un altre que sí que volia dir que és agrair en Carles Martínez, al Carlos Tarlux, que ens escriu tant a Z-Testers com a Mossega la Poma. Primer perquè és superoriginal quan ens envia correus. No? Ens pot escriure, per exemple, tesla@mossegalapoma.cat, que sempre fa molt bé d'escoltar, sí. I un que ens ha enviat últimament que diu ipodisdead@mossegalapoma.cat, dient que havia un article d'hipertextual dient els iPods bye-bye hasta otro ratito. Però no tenim temps d'entrar en profunditat. Per tant, si us sembla, marxem amb les propostes musicals, que avui tenim un mogollón.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Hi ha setmanes que costa molt trobar propostes i altres com aquesta que plou... Que m'he deixat algunes... Okay, no
jo començo amb la meva perquè m'agrada molt. És una sèrie francesa.
Oh,
és una sèrie francesa però que...
Amb una cosa cultural.
Sí, una cosa cultural. És una producció al Canal Plus i una d'aquestes, però que la sèrie passa a Anglaterra, però diguéssim, els protagonistes són una parella de germans francesos i la sèrie es diu Spotless. Sense cap taca, perquè la sèrie és... L'has vista?
Em pensava que era Nos rendimos, nos rendimos.
Nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos. Doncs la sèrie aquesta és d'un paio que es dedica, la seva empresa el que es dediquen a fer és a netejar escenes del crim per la policia.
Ah.
I llavors ja en el primer capítol el que passa doncs és que hi ha un merder, es fica en un merder perquè el germà apareix el germà que és un que té un merder amb drogues i tal, i llavors el que passa és que tenen que netejar un crim per la màfia. Llavors la màfia se'n dona en compte que netegen que molt bé els crims d'allò i acaben treballant per la màfia. La sèrie està molt bé. És
com en Ray Donovan, però a la francesa, no?
No sé qui és en Ray Donovan.
També neteja això, però pels de la màfia de Los Angeles.
Bueno, doncs, però en aquest cas, la gràcia de la sèrie és que, al ser una sèrie francesa, el ritme, la forma d'explicar en les coses en què es fa incís, és completament diferent i és molt interessant. M'ha agradat molt la sèrie.
Molt bé.
Hi ha una dosi...
És aquell feeling que tenen les sèries europees frente a les americanes.
Sí.
No sé, noto diferent. A la càmera i tot, a vegades dius, els angles,
no,
els plans...
No, en aquest cas, normalment sempre el que passava és que la càmera i la fotografia en les sèries europees sempre era bastant pitjor, sempre més apagada. En aquest cas la fotografia és excel·lent. Ara ja, diguéssim, té el color i la qualitat que tu esperes. No tens allò típic d'abans que veies una sèrie europea que veies... La sèrie està molt bé, els enquadres estan molt ben parits, està molt ben feta, però... El tipus de circumstàncies, la tipus de forma de reaccionar no és una forma americana. Personatges americans no reaccionen d'aquesta manera, i fins i tot personatges britànics. És potser així com els protagonistes són francesos i actuen i tenen un comportament diferent dels britànics, i al final dius, és que nosaltres potser actuaríem més com ells, no? És dir, no, veus, veus que ens s'assemblen més a nosaltres els francesos que no
que
pas
els britànics.
S'assemblen més de nosaltres del que ens agradaria.
Bé, en Carles Tarlux, continua, amb més propostes. En Carles Tarlux ens parla d'una web app, precisament una web app, aquesta proposta ens l'ha fet arribar a tesla@mossegalapoma.cat, i és una curiositat, és una web app que va fer un nano de vacances in Spain i que et permet jugar amb diferents paràmetres del trànsit d'una autopista. No sé si l'heu jugat, l'heu vist, que pots valorar diferents paràmetres de trànsit analitzant el temps de reacció, les frenades, les cues, les caravanes i els xocs.
I és el que passa, quanta gent mora... Sí, vaig
no,
potenjar una miqueta.
És allò de que deien com dos o tres carrils,
sí.
És entretingut. Més propostes. L'Isaac Besora ens parla d'una app que es diu Catalunya Offline. És una app per iOS i Android que permet moure-us pel territori i prendre punts d'aquests de GPS, i gravar rutes encara que no tingueu cobertura de dades al vostre mòbil. Molt interessant. L'Esther Soler, la nostra amiga Esther Soler, ens parla d'un programa de TV3 que diu que ens recomana que repassem. Es pot trobar a TV3 a la carta, i és un dels darrers que Quicom on parlen dels ordinadors, de tota la història dels ordinadors, etcètera. També ella ens parla d'una altra sèrie que es diu Turn. És una sèrie sobre el cercle d'espies que va crear George Washington durant la guerra d'independència dels Estats Units.
Turn.
Jo ho hem comentat fora de micro, i tu has dit que hi havies, ara si vols ficar cullerada, Àlex, parlo d'un llibre relacionat amb el tema que hem parlat avui sobre car hacking, que es diu, es pot trobar a Amazon, The Car Hacker's Handbook, A Guide for the Penetration Tester.
Sí, aquí, bueno, jo em vaig llegir el que és el llibre del 2014, que era el que és open source.
Aquesta gent saben fer títols, tio.
Sí. Bueno, hi ha un piló de llibres d'aquests, que li fiques Hacker Handbook al final i ja ho tens.
Hacking Handbook i ja està.
Però en aquest cas no, aquest cas és d'aquest llibre, és d'en Craig Smith, aquest tio és un crack, És responsable de Teia Labs i fundador d'OpenGarage.org, que és on vas trobar la primera versió d'aquest llibre amb open source.
Exacte,
no?
Té la primera versió amb open source. Té diversos vídeos al YouTube, també, que són recomanables de veure, perquè així ja us podeu fer una idea de lo que vol dir hackejar un cotxe.
I lo complicat que és.
Això abans el vaquilla ho fotia amb una agulla d'estendre i et fotia el 124 i no t'enteraves. I ara, escolta...
Bé, més coses. Jo parlo de recursos de programació ara, una recomanació, i és que l'amic i company de Capsiden, Javi Moreno, en Ciberado, a Twitter, ha creat un nou blog o canal per explicar programació al cloud. Boníssim. Es diu programar.cloud, més fàcil impossible, i ha penjat un primer vídeo explicant com es va dissenyar l'arquitectura de servidors i serveis a Amazon, que va donar suport a la passada campanya d'Obama. És super interessant. Bueno, no vull entrar en detalls.
Programar.cloud.
Programar.cloud.
I és un vídeo el que penja?
Penja vídeos sobre com programar el cloud. Va començar ara, pobre, porta dos dies. O sigui que ja té un parell o tres de...
A veure si, ja sé que vas fer un minuts mossegues, però a veure si comem a estudiar Javi.
El Javi és...
Que jo no l'he conegido.
Jo tampoc l'he... No ens hem despertat.
I parlem de, no sé, formació online o no sé, qualsevol cosa.
El Javi pot parlar del que sigui, no, Àlex?
Sí, sí.
És un crac.
És un mestre.
A veure si l'espantareu.
En Rafael Jesús ens parla d'una sèrie que es diu... No, avui regiran pel catàleg de sèries de Movistar Plus. He trobat una que està en obert al canal Sci-Fi, a nom de la sèrie Hal Zion, ambientada l'any 2040, realitat virtual i intel·ligència virtual.
Com
s'escriu
això,
senyor meu? H-A-L-C-Y-O-N. I si és així, aquest és el nom, perquè jo pensava que era Zylon i no Hal.
Sí, jo pensava el mateix.
Sí, però no, vaig estar buscant la IMDb, la Internet Movie Database, i no, és així. Jo no l'he vist, us l'apuntaré i teniu aquí la referència. L'Oriol Ferrer ens recomana una altra sèrie. Esteu de sèries que, com sou uns cabrons que no esteu gastant un duro en afiliats aquest mes, perquè està tothom esperant-se el Black Friday, què està fent la gent? Doncs pues veient
sèries
a Netflix. Claro.
Jo
faig el mateix, no acuso ningú. Doncs Oriol Ferrer ens parla d'una nova sèrie que ara ja ha començat a funcionar a Netflix, que es diu The Crown.
Ah, vale.
Que és de la reina
Isabel, Isabel II, centrada en la primera part del seu regnat, que coincidint amb en Winston Churchill, no? Que és la primera part de, diguéssim, la segona meitat del segle XX. Molt bona la figura del Winston Churchill, molt bona, uh-huh. òbviament, l'actriu que fa d'Elisabet II. És Netflix estan fent coses molt xules, eh? Molt xules de, molt variades, eh?
Tant final, Netflix com Amazon, sí. com
No, és que al final valdrà la pena.
Tothom ho està patant.
Tenir Netflix, valdrà la pena tenir Netflix només per les produccions pròpies al final.
És que és la idea de Netflix. Netflix ha invertit ara un mogollón de pasta en producció pròpia i en comprar.
Sí, a veure, tu pensa que aquesta nit jo tinc que triar què faig aquesta nit, si veure el proper episodi de Westworld o seguir la campanya, seguir les eleccions americanes. O sigui, em quedaré amb la Dolores.
Jo he comprat palomites. Aquesta nit no dormo, les vull seguir en directe per veure com guanya en Trump i preparar ja la corda per penjar-me.
Jo em sembla que sí, que guanyarà aquest home. Em sembla que sí que guanyarà aquest home i en riurem una jarta.
És que amb el que s'està anant a la merda del món...
Si tindrem alguna cosa que explicar als nostres nets, jo estava allà com va guanyar en Trump i tal...
I només guanyar, li va agafar el potús a una dona i va fer...
Una invasió què?
Lo següent és una invasió zombi.
Sí, després és primer en Trump, després...
Ja la checklist por ahí, de que gane Rajoy...
Bueno, continuo, que hi ha moltíssimes d'això. En Rubén P., no sé el cognom, ens parla d'una altra sèrie que es diu Dirk Gentles Holistic Detective Agency. Toma ja, eh? Passat en les novel·les de Douglas Adams, el mateix autor que...
Aquest el Douglas
la guia de l'autopista
galàctico.
No, la guia de l'autopista galàctico. És el
ah, vale.
No saques un de casa sin tutoalla.
I també el Frodo, que és el coprotagonista de Frodo. És l'actor que diu que surt aquí.
El Sam Segat.
El Sam.
Sí.
El Sam no, el Frodo no, el Sam.
L'actor.
L'actor que fa de Sam.
Exacte.
Vale, he vist el primer capítol... El Sam no sé qui és, però fot més coses que en Frodo.
Sí. Diu, he vist el primer capítol i està bastant bé, sobretot el punt d'humor britànic per una sèrie d'aquestes característiques. I finalment acabem amb Josep Maria Bernacho, que ens parla d'un documental de televisió, propostes de vídeo. Hi ha un programa que es diu... No, que és d'en Jimmy Doherty, que fan de tant en tant per Esport 3 i que es diu L'escalada de preus segons en Jimmy. És molt interessant, el problema és que el fan de Pasqües a Rams i no està disponible a TV3 a la carta. Es pot trobar directament a la BBC, per aquells que tingueu Smart i DNS, com tinc jo, per favor, tenim afiliats, va de puta mare, és ràpido, no se cuelga, no com altres VPNs que són xungues, tal i qual.
I aún funciona con Netflix.
I aún funciona con Netflix.
Va sortir una notícia que Netflix està capant tots aquests serveis.
Però aquest servei van intentar capar-lo, però s'han escapulit a l'escomesa. No sé per on han anat i continuen fent servei.
Bueno, jo tinc una proposta.
Cobra Netflix.
Sí. On neixen i moren totes les sèries que descarrega el Marc, que és...
Que és el de Pirate Bay. Jo tinc una proposta que, a veure, ja tothom sap que tenim un altre podcast que es diu Zeta Testers i molta gent no segueix activament Zeta Testers, no perquè no sàpiga que existeix, sinó perquè no vol seguir Zeta Testers, doncs perquè potser sembla que estem més flipats o no li interessa la temàtica. El que sí que és veritat és doncs, que per l'atzar la setmana passada vaig fer una entrevista amb un senyor que es diu Fran Gallego on vam estar parlant de l'aprenentatge de la programació. I potser gent que no escolta Zeta Testers normalment vol escoltar l'episodi Extra Vol 14 amb en Fran Gallego, que segurament us agradarà.
Que te quedó niquelao, a ti, no?
Jo que a vegades participo en Zeta Testers i que a vegades em xirria quan us n'aneu a la part més friqui de la cosa.
Tony Robbins i companyia.
Hòstia, però vaig estar llegint un article, no era un article, era un article en un diari, que explicaven la gent que ha hagut d'ingressar a una de les últimes del Robbins, que fa caminar la gent per damunt sí. d'això. Pues els ingressats als hospitals d'Ohio, no sé on era, que va fer una de les últimes. Ja us ho explicaré. Bueno, però aquest últim no té res a veure amb això, aquest últim està molt bé. M'ha agradat moltíssim, Martu. Et felicito, tant a tu com a en Frank. Ja sabeu que tots els d'aquesta taula estem interessats en educació, per una cosa o per altra, en educació, en la informàtica, mm-hmm. que està superxulo quan el tio diu no podeu ser un bon programador si no coneixeu les essències i per conèixer les essències Assembler.
Assembler, saco. I ell els explica Assembler de 780 amb dos collons.
Però és que, tal com ho explica el Frank, no, té molt sentit.
Perdona, pues... jo vaig fer Assembler voluntàriament.
Clar que sí.
Claro, pues...
No era obligatori, vaig dir jo, m'apunto que tengo curiosidad.
Jo que soc profe de FP d'informàtica...
Has sentit el capítol, no?
Sí, m'ha encantat. M'ha encantat. I, o sigui, això que has dit de l'Assembler em va xocar perquè... Sí, clar, jo soc profe de FP. He donat programació. En general els hi costa la programació als alumnes. Uh-huh. I jo pensava, hòstia, a mi no em va costar. O sigui, no sé, dic, pues, se'n devia donar bé. I escoltant això vaig dir, hòstia, jo vaig fer primer ensamblador el primer trimestre i després vam fer, bueno, conjuntament amb Pascal, que era com molt fàcil, però vam fer ensamblador i després vam fer, llavors dic, hòstia, pues, a lo millor sí que... Però clar, no, em va semblar una mica heavy. De buenas a primeras, vamos a l'ensamblador, muchacho, venga!
Però sí, però, és que en el moment que tu t'han ensenyat, has provat en ensamblador conceptes com
la pila,
com la diferència entre un pas per referència i un pas per valor, un punter, són conceptes xupats. Però en canvi, si vens de llenguatges de molt nivell, un concepte com un punter a funció és totalment esotèric.
Però més enllà de la informàtica, aquest capítol és superbo perquè... posen evidència que quan ens primer posen evidència com ens formem, que això és molt xulo i que ens ho donen tot mascat i després no som, ens adonem que no sabem el que hauríem de saber, no? I diguéssim que la formació ha d'anar per una altra via, com vau estar discutint, no vull entrar en el programa. I la segona és que això que parla de la informàtica, d'anar a lo que és l'arrel de les coses, al foundational, per sobre això construir tu i espavilar-te tu a resoldre després les diferents problemàtiques i que això sigui un procés d'aprenentatge, es pot aplicar a qualsevol altra cosa, no només a la informàtica.
Exacte.
Això trobo que és molt interessant.
Jo fins i tot vaig patir durant tota l'entrevista perquè era molt informàtica. Dic, o sigui, potser l'hauríem de fotre en català perquè ell és professor de la Universitat d'Alacant, però és de Santa Coloma. Ja. O sigui, un de Badalona, un de Badalona i de Santa
Coloma.
Vés tu de Sant Andreu, ja tenim la festa muntada.
Però veu intercanviar navalles?
Sí, les traperes i tal, sí. La xirla, tot.
Bueno, nois, ara sí que hem acabat amb les propostes i hem acabat amb el programa. Àlex, tio, moltes gràcies, de veritat.
A vosaltres, un plaer, sempre.
Fixa't que ara som molt més... Ara interrompim més i deixem parlar menys el convidat. És molt més emocionant pel que ve.
Encara menys els deixem parlar.
La setmana que ve, gràcies a tots, la setmana que ve ens retrobem aquí a Mossega la Poma. Parlarem amb una persona que es diu Marc Pifarrer, que és un tio que sap molt, perquè ha escrit fins i tot metodologies, ha inventat una metodologia per treballar l'experiència d'usuari. L'experiència d'usuari no només com a interfície d'usuari, sinó portada a l'extrem de l'experiència de les coses. Ell no és programador, ell és psicòleg, i serà superdivertit tenir-lo aquí i serà molt enriquidor. User Experience, la setmana que ve, amb Marc Pifarrer, i a l'oro, després de moltes setmanes, vuelve en directo Raimon Lapuente.
Oh!
Això vol dir que a partir de la següent tindrem moltes ties en el programa. Vinga. Ale, fins la setmana que ve. Adéu.